El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem el programa fent-nos una pregunta. A partir de quina edat es poden deixar els nens sols a casa? Doncs ho expliquem a continuació. A mesura que els nens es fan grans i creixen, pot resultar útil deixar-los sols a casa durant un temps, però la realitat és que la majoria de les persones desconeixen els límits legals d'aquest assumpte. A vegades, que els fills es quedin un parell d'hores sense supervisió pot portar a una situació realment complicada. Les lleis espanyoles no fixen un límit d'edat a partir del qual els nens puguin quedar-se sols a casa pel seu compte i sempre s'ha de tenir en compte el nivell d'autonomia de cada nen. Però bé és cert que la majoria dels pares desconeixen les normes entorn d'aquesta qüestió. Per parlar sobre aquest tema, en parlem amb la psicòloga infantojuvenil de la Universitat de Girona, Merche Martín. Merche, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest és un tema força complex, no?
Sí, la veritat és que hi ha una mica de debat aquí.
Què és el que s'hauria de fer?
A veure, doncs com bé has dit, no? Sembla que a nivell espanyol no hi ha cap llei que fixi un límit d'edat, no? Llavors, aquí sembla que la responsabilitat ens la deleguen una mica, no?, a les persones, i a com a pares o mares, com fixem nosaltres aquesta edat sota determinats criteris. Llavors, penso que, com bé dius, no?, és molt important tenir en compte aquest nivell d'autonomia dels nostres fills i filles i a partir d'aquí formular-nos una sèrie de preguntes per veure, no?, fins a quin punt podem deixar aquests infants sols determinades hores, a quines edats i de quina manera.
Clar, de quines edats estaríem parlant, més o menys? Els experts, a partir de quina edat recomaneu que els fills, normalment, per norma general, poden quedar-se sols a casa?
Clar, si nosaltres ens posem a mirar, no?, i fem un petit estudi per veure, no?, els experts a quina edat creiem que és millor o que es pot començar a donar aquesta autonomia, és entre els 9 i els 12 anys. Llavors, què passa aquí? Que no tots els nens maduren en el mateix ritme, no? Llavors, un nen de 9 anys, si el compares amb un altre, segurament no estarà en el mateix nivell maduratiu, perquè està en una etapa de desenvolupament, no? Llavors, no tothom es desenvolupa de la mateixa manera al mateix ritme. Per tant, aquí és entre els 9 i els 12 anys, però hi ha un punt de que dependrà de cada nen en concret. Llavors, no cada nen madura en el mateix ritme.
Quines conductes pot ser una senyal pels pares perquè diguin, vale, ja es pot quedar sol, ja no hi ha cap problema, confiem i ens en refiem?
Clar, aquí criteris que s'han de tenir en compte, no?, és, per exemple, fixar-nos amb el nostre fill o la nostra filla, no? Fins a quin punt aquest nen o aquesta nena pot estar preparat. Què ens ho indicarà? Doncs, per exemple, creiem que el nostre fill o la nostra filla és prou madur? Creiem que el nostre fill o la nostra filla és una persona impulsiva o abans de fer les coses para, pensa i després actua? Hem vist determinades conductes de risc? Creiem que és una persona responsable, autònoma, que té un determinat sentit comú? Llavors, serà capaç de prendre decisions adequades, es sentirà còmode si està sol, no? Llavors, tot això són criteris que hem de tenir en compte. És capaç de recordar i seguir normes que nosaltres pactem. Com respondria si hi ha una situació d'emergència? Llavors, jo penso que no es tracta d'un dia per l'altre dir, mira, ja té entre 9 i 12 anys i el puc deixar sol, sinó que és fer-nos tota una sèrie de preguntes com a adults responsables d'aquest menor i de manera progressiva i de manera controlada podem començar a pensar en deixar-lo petits intervals de temps reduït, no? Sol, però sempre i quan tinguem una certesa de que es compliran determinades qüestions.
Exacte. Tampoc és el mateix, imagino, no?, deixar-lo en una franja horària que en una altra. Potser de nit no és tan adequat, no?, al començament, però en un interval de temps durant el dia, sí, clar, la cosa canvia, no?, també en funció d'això.
Clar, aquí es parla de fer un punt d'autonomia progressiva, no?, i sobretot limitar el temps, és a dir, no és el mateix uns minuts que unes hores. Llavors, el que et deia, no es tracta de passar del 0 al 100, de dir mai s'ha quedat sol i ara es quedarà sol tot aquest volum d'hores, no?, i a més aquestes hores inclouen la nit. Com dius tu, no?, depèn del moment del dia, no?, i al final començar amb un temps reduït en un horari de dia i en el que d'alguna manera tinguem com un comodí, no, de dir jo el deixaré sol durant aquest petit interval de temps i jo estaré a prop i ell té el meu telèfon per si passa alguna petita cosa.
Exacte.
No? Llavors té unes instruccions clares, unes limitacions concretes i jo estic segur, tinc la certesa, de que és prou responsable i prou madur com per seguir aquestes instruccions i tenir clar què està prohibit fer quan està sol.
Uh-huh. És bo tenir una conversa amb el nen o la nena abans de que això passi, abans de deixar-lo sol, per també veure si ell se sent segur o si ella se sent segura, si estan d'acord amb la decisió.
Exacte, jo penso que això és un dret de la infància, no? Tenir obert aquest canal de comunicació que crea aquest espai de confiança i de seguretat amb el meu fill i la meva filla. Llavors, jo puc pensar com a pare que ell és prou autònom, que ell és prou responsable, però ell pot no sentir-se segur. Llavors, aquí és important tenir una conversa, tenir aquest canal de comunicació pares-fills obert i poder-li preguntar, creus que et sentiràs còmode si et deixo sol aquests 15 minuts que jo aniré aquí, que està a prop, i tindràs aquest telèfon per si passa alguna cosa, no? Llavors, preguntar, perquè moltes vegades com a pares o com a mares ens creiem, no?, que estem en una posició com d'autoritat, no?, a la que podem manar, i se'ns oblida el preguntar, no?, l'opinió dels nostres fills, que al final tenen un dret com a infants a ser escoltats.
Sí, sí. Clar, la cosa canviaria en algun cas si aquest fill o filla d'uns 9-12 anys que ja es pot quedar sol es quedés també a càrrec d'un germà o una germana més petit?
Clar, aquí estem donant una doble responsabilitat,
clar,
no?
Exacte.
En un menor d'edat que ja ell sol és menor i ja té aquest risc, no?, que s'està quedant sol, li estic donant una altra responsabilitat i és fer-se cura d'un altre menor, no? Llavors, aquí jo penso que hem d'anar amb compte, no? I no voler ser ambiciosos, no? I el que et deia, doncs, començar de menys a més i anar donant aquesta autonomia de manera progressiva. Per tant, l'idoni no seria que el primer cop que aquest menor es queda sol sigui a càrrec d'un altre menor.
Doncs, Merche Martín, psicòloga infantojuvenil de la Universitat de Girona, gràcies per donar-nos aquestes pautes que poden servir i esperem que serveixin a tots aquells pares i mares que encara en dubten si deixar o no els seus fills sols a la casa. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Amb l'objectiu de promoure una major conscienciació social per deixar de normalitzar l'ús de les pantalles abans dels 3 anys, la cooperativa de telefonia i internet Som Connexió ha iniciat una campanya de distribució de la seva guia d'Espantalla'm. En un mes s'han repartit uns 30.000 exemplars en prop de 200 centres educatius i els d'infants, escoles bressol, biblioteques, centres pediàtrics i ajuntaments de Catalunya. I sobre el tema li volem preguntar a la Mercè Botella, que és sòcia fundadora de Som Connexió, qui també participa en el Departament d'Infància i Pantalles. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, es tracta d'un acte, no?, de conscienciació social per normalitzar, per deixar de normalitzar, més ben dit, l'ús de les pantalles abans dels 3 anys. Clar, té un impacte negatiu, no?, la tecnologia en infants tan petits dels 0 als 3 anys.
Sí, la veritat és que sí, que el cervell humà no està dissenyat per tenir aquesta exposició a les pantalles, aquests impactes perceptius tan àgils, tan ràpids, amb tants colors. Si ens imaginem un humà de fa, no sé, bueno, de prèvia a les pantalles, doncs això no s'ho trobava mai, un moviment ràpid de colors i de llum, és més aviat una senyal d'alerta, hi ha un risc, no?, de vigilar. Llavors, ens hem acostumat i no ens ho sembla que tingui cap impacte. I a més es queden, s'hi queden varant, o sigui que ens sembla que justament els hi agrada, eh?
Mm-hmm. Clar, em crida l'atenció, no?, que per exemple els pares o les mares puguin ja donar la pantalla, no?, donar un dispositiu mòbil, un ordinador, la televisió, el que sigui, a un nen o una nena tan petits, no? Suposo que deuen saber i deuen ser realment conscients de que no és bo per ells, no?
No, ho fem perquè, de fet, tots els pares i mares, tots, sense cap excepció, volem el millor, el més millor pels nostres fills, Per tant, jo no dubto gens ni mica que qui ho fa o bé perquè no n'és conscient del mal que els fa, o perquè no tenen una altra alternativa. És a dir, han de distreure la canalla i no tenen amb qui deixar-la, i per fer dues coses alhora, a vegades els has de tenir vagant. I és una manera de tenir-los vagant, perquè aquesta estimulació tan forta a través dels ulls i de la oïda, doncs els desconnecta i els diguem que els, sí, els veus com quiets. I sembla que estiguin contents. Llavors és la reacció del cervell que fa això. I a més, com que genera addicció, quan veuen pantalla la demanen. O sigui que els pares i mares que ho fan és perquè es pensen que els ajuden a distreure's i que aprenen coses i que és bo per ells. No es pensen que ho fan malament, no? Mm-hmm. Justament per això hem tret la guia, perquè prenguem consciència que fora del que ens semblaria, per com veiem que reaccionen, doncs no és bo per ells.
Mm-hmm. Perquè quins riscos pot tenir aquesta ús excessiu de les pantalles? Abans ja comentàvem el fet de que el cap, no, el cervell, no està format ni molt menys per tal d'assumir aquest moviment tan ràpid, no, aquesta interacció, però quins riscos a la salut de l'infant pot tenir aquest ús excessiu?
Doncs, d'entrada, el que fa és que un bebè, un bebè de fins a 3 anys, com a mínim, necessita conèixer el seu cos, s'ha de moure. Mentre està davant d'una pantalla, no es mou, està quiet. I, per tant, tot l'aprenentatge que els arriba a través del cos, tant de temps es passen amb la pantalla, tant de temps no estan aprenent el que els toca aprendre en aquell moment. Que, d'una banda, és doncs experimentar doncs les textures, experimentar, exercitar la musculatura, o sigui, exercitar els ulls, perquè davant d'una pantalla la vista és molt fixa, però no manipulen, no hi ha una manipulació rica d'ulls i mans i cos, val? Tot això, tampoc el llenguatge, perquè escoltar-lo no l'aprenen escoltant-lo, l'aprenen en interacció. I l'altre element molt important és que mentre estan en una pantalla, ells no en són conscients, però el seu cos el que els diu és que no hi ha ningú que els està estimant, estan sols. Val? O sigui, no hi ha la calidesa de la mare, del pare, d'una persona adulta que els hi està, que estan vells, no reben amor, reben informació, però la informació no els fa créixer emocionalment, sinó que se senten sols, de fet.
Yeah.
Per això, molt sovint, si ens fixem en algun nen o nena que porta estona, així petit, que porta estona davant d'una pantalla, quan li prens, la primera reacció és de molta ràbia, de molta... O sigui, com una reacció emocional molt dura, molt agressiva. I és perquè els acabes... O sigui, han estat sobreestimulats, tot allò que els ha entrat no saben què fer-ne i a sobre s'han sentit sols. Llavors, així surt el pitjor.
Clar, sí, és complicat el tema, però quins consells, quines recomanacions doneu amb aquesta guia, amb Despantalla?
Doncs la principal és que si podem evitar que estiguin en pantalles de 0 a 3, aquesta és la millor de les opcions, la millor. És a dir, que busquin alternatives... Bueno, tal com s'havia fet la criança abans de les pantalles, que també s'havia fet, i que s'ha de fer sempre. Doncs és com recuperar el que s'havia fet abans. Quan anaves a un restaurant, doncs hi anaves amb canalla, i no hi havia pantalles perquè no en teníem, doncs t'emportaves un conte, t'emportaves uns colors, t'emportaves alguna cosa perquè poguessin manipular, i és cert, hi havia un dels dos de la parella que estava pendent de la criatura i es feien torns. Havia anat així sempre. I no podies estar desconnectat. O sigui, ara és que, clar, permet desconnectar. Pots estar tothom tranquil a taula i la criatura està aparentment feliç, no? Mm-hmm. Però si n'ets conscient que no, doncs és recuperar el que havíem fet abans. Jugar amb els dits, posar-los a la falda, fer jocs de falda... Aquestes coses de tota la vida.
Un joc, doncs, més amb la vida real, no podem dir, o sigui...
Exacte.
Amb el dia a dia.
De les coses, que mirin quina textura té un tap de suro, prou gran que no se l'empassin, està clar, jugar amb el tovalló, fer bromes, amb, saps, com si fos un titella, bueno, interactuar, el que havíem fet sempre. El que passa és que les pantalles han ocupat un espai i és possible que ara hi hagi famílies que gairebé ja van créixer en pantalles i aleshores fins i tot no se'n recorden de, o sigui, no tenen un record de què va passar amb ells de petits, no?
Ja,
que sí. Pot ser que ja n'hi hagi de famílies així, eh?
Exacte. Heu repartit uns 30.000 exemplars, més o menys, a moltíssims centres de Catalunya, educatius i els d'infants, com abans comentàvem. Com ha estat aquesta rebuda?
Doncs, com que els centres educatius, els centres pediàtrics, tots aquests llocs tenen claríssim, o sigui, veuen any a any els impactes de l'ús de les pantalles en petits. O sigui, tenen claríssim i no saben com transmetre-ho. Llavors, ha tingut una boníssima acollida perquè no només els ho diuen, sinó que a més els poden donar un document que és molt primet, que és molt àgil, molt fàcil, que explica lo essencial i poca cosa més, de no només quins impactes té, sinó que què poden fer, no? Una mica quines alternatives, com ho podem fer. I, bueno, l'acollida ha sigut boníssima, clar. Boníssima. Molts ens diuen, feia molt de temps que ens feia molta falta, des de just tornada a la pandèmia.
I tant, ha sigut...
Hem vist clarament l'impacte que això ha tingut, perquè ha sigut un abans i un després.
Exacte, si ja estàvem digitalitzats, podem dir, amb la pandèmia, que tot va començar a ser en línia, ja va tenir un boom increïble, podem dir, sí.
Exacte, i no hem anat enrere i no ens ha enganxat que encara teníem poca consciència de quins eren els impactes.
Moltes famílies, no?, a part d'aquests centres, d'aquestes escoles, també han donat, no?, us han demanat. Doncs aquesta guia, no? S'han fet més de 600 peticions, tant de famílies com de particulars que estaven interessats en la guia. Això suposo que deuen ser famílies que no saben, no?
Que d'alguna manera o altra, si s'han assabentat que tenim aquesta guia, que la repartim, que la regalem, i aleshores s'han posat en contacte amb nosaltres, o perquè eren persones sòcies i ho han sabut de primera mà, o perquè ho han sabut a través dels centres, o a través d'una biblioteca, o a través d'algun conegut, i aleshores ens han demanat, doncs, per distribuir-ho en els seus entorns. Exacte. Sí. Peticions han arribat. Sí.
Exacte, i que potser no sabien del tot com gestionar, imagino, no?, aquest ús de les pantalles quan realment estem envoltats, no?
Sí, més que res, gent que observant el seu entorn se n'adona que s'està fent un ús excessiu,
clar,
que veuen que els infants no tenen un domini del llenguatge, els que més utilitzen les pantalles, com el tenien abans, que no fan un desenvolupament físic tan ràpid com abans, i per tant detecten que hi ha un problema, no?, que hi ha un problema social, i per tant s'han posat com al servei de contribuir a la distribució d'aquesta guia. Sí.
Uh-huh. Doncs Mercè Botella, sòcia fundadora de Som Connexió i també participant en el Departament d'Infància i Pantalles, moltíssimes gràcies per parlar del Despantalla amb aquesta guia per infants de 0 a 3 anys. Esperem que la gent sigui més conscient i doncs es posi límits en aquesta educació tan primerenca, no?, dels nadons i les pantalles. Moltíssimes gràcies.
Exacte, moltes gràcies a tu.
Més dies de vacances si s'aconsegueix dormir més i millor. Sembla una proposta tan ideal que resulta difícil de creure, però sí, és una realitat que ha traslladat una empresa japonesa als empleats de la seva seu a Barcelona. El projecte tracta de conscienciar sobre la importància de millorar el descans dels empleats perquè això tingui efectes sobre la seva salut física i mental i també en la seva productivitat laboral. Per això l'empresa ha seleccionat un total de 60 empleats per fer un seguiment sobre el seu somni durant 8 mesos i regalarà dies de vacances als empleats que més hores dormin. D'això en parlem amb la professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona i investigadora de l'Institut de Recerca sobre Qualitat i Vida, Mònica González. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Això de premiar a l'empleat que més dorm per millorar la productivitat deu ser un somni per molts i mai millor dit, no?
Sí, la veritat és que no estem massa acostumats, malauradament, a que les empreses no tinguin iniciatives d'aquest tipus. I per tant, bé, bueno, penso que és una iniciativa doncs que pot ser interessant i veurem si es va extenent, no, a d'altres empreses.
Clar, la companyia el que fa és mesurar les hores i la qualitat del somni dels treballadors a través d'unes pulseres.
Sí, això, a veure, clar, entenc que aquesta acció necessàriament necessita d'algun tipus de mesura, evidentment, no? Doncs per poder establir doncs aquests dies extres, no?, per als treballadors i les treballadores que dormin més. Ara, també és veritat que a mi també em genera dubte respecte de... Clar, al final estem gestionant dades bueno, que no deixen de ser de l'àmbit privat, no?, dels treballadors, perquè bueno, fan una recollida, no?, de mesures, no?, del seu son. Bueno, en tot cas, és un tema que deixo sobre la taula, no? Mm-hmm. Que és la gestió d'aquest tipus de dades més fisiològiques, com s'ha de fer i qui l'ha de fer, no? Crec que això també és important, posar-ho sobre la taula.
Més de la meitat de la població espanyola té problemes d'insomni arran de la pandèmia.
Bueno, és una mica el que... Sembla que les informacions van per aquí. Tenim un tema important que se'ns ha agreujat arrel de la pandèmia, que és tot el tema de la salut mental.
Exacte.
I com, bueno, diferents estudis apunten a creixement, no?, en els nivells d'angoixa i ansietat, i evidentment això es tradueix després en dificultats per conciliar el son, no? I bé, penso que és important doncs prendre mesures en aquest sentit. A veure, jo també crec que aquest tipus d'accions, no?, com el d'aquesta empresa, bé, no conec més detalls que els que han anat sortint, no?, les notícies. A veure, jo penso que té de positiu el fet de que contribueix, no?, pot contribuir a generar consciència entre els treballadors i treballadores, però també per part, no?, dels responsables de les empreses, de com d'important és que, bueno, que els seus treballadors i treballadores estiguin bé. Llavors, jo crec que aquest missatge l'hauríem d'anar repetint més sovint. És a dir, no?, que entre mm-hmm. tots anem generant consciència, no?, de com d'important és estar bé a nivell físic, a nivell mental, doncs per
també treballar bé.
Sí.
Exacte. Sí, sí, sí.
Clar. I, per tant, penso que aquest tipus d'iniciatives doncs pot ser interessant perquè genera doncs aquesta consciència, no?, una mica, o pot contribuir a anar-la generant.
Mm-hmm. Al final, igual que mantenir una bona dieta equilibrada, no?, és fonamental per millorar la qualitat de vida de les persones en general, també ho és el son i, sobretot, dormir de qualitat.
Sí, exacte. Aquí tenim dues coses, no? Tenim, diguéssim, les hores que es consideren que les persones a determinades edat doncs han de dormir, que això varia al llarg de la vida. És veritat també que poden haver-hi variacions individuals, però certament, com comentaves, no és una qüestió només d'estar X hores en el llit, sinó de que aquestes hores que estiguem en el llit realment contribueixin al descans, no?
Uh-huh.
I és clar, no, amb una societat en la que hi ha molt d'estrès, molta angoixa, doncs clar, tot això després acaba repercutint en la qualitat, a la qualitat del son. No, no és suficient això estar X hores perquè ens podem aixecar superesgotats igualment, no,
l'endemà.
Però sí que és veritat que establir certs hàbits, no, a l'hora de dormir ens pot ajudar a augmentar aquesta qualitat del son.
Mm-hmm. Què podríem fer per augmentar aquesta qualitat?
Bueno, és una bona pregunta. Bueno, de fet, hi ha coses que ja sabem, no? Sabem que doncs la dieta, el que mengem, el fet de portar a terme, no?, activitat física, el fet de seguir unes certes pautes, no?, seguir molt rutines concretes, això ens pot ajudar molt.
Però clar, també té molt a veure amb el que fem al llarg del dia, no? Al llarg del dia, si anem molt estressats i corrents i hi ha moltes coses que ens angoixen, després segurament a la nit això ens passarà factura, no? Uh-huh, i a mi m'agradaria també fer una reflexió en termes de, ja que parlem, no?, de la iniciativa d'una empresa en concret, del que seria l'activitat laboral, no? O sigui, penso que és important, no?, que anem una mica a la línia, no?, o que hauríem idealment d'aconseguir que els entorns laborals fossin també entorns que generin o contribueixin al benestar de les persones, no? I en aquest sentit penso que aquesta iniciativa és interessant, però segueix col·locant una mica, no?, la responsabilitat de l'estar bé en el treballador o la treballadora. Uh-huh. Clar, què fa, no? No dic que sigui el cas d'aquesta empresa, ni molt menys, perquè no conec com funcionen. Però, per exemple, no? Imaginem una altra empresa doncs, que introdueixi aquest tipus d'actuacions, però que després hi ha una pressió molt important pels seus treballadors, per al seu rendiment, per la seva qualitat, acaben treballant moltes hores. Clar, llavors no solucionarem res perquè tinguem la mesura de la son d'aquests treballadors i perquè premiem els treballadors que dormen més hores. És a dir, no, jo penso que també hem d'entrar en una fase en la qual no només hi ha aquesta consciència a la que em referia abans, sinó que d'alguna manera també les empreses vagin adoptant un rol proactiu i a l'hora d'establir accions que poden contribuir al benestar dels seus, uh-huh, dels seus treballadors. I això té molt a veure amb com estan organitzades, té a veure amb les càrregues de feina, té a veure amb l'exigència, no?, amb les coses que demanen els seus treballadors. Per tant, jo penso que idealment hauríem de caminar també cap a aquest altre escenari, en la qual, no?, tots plegats ens considerem responsables del nostre benestar i del benestar de les altres persones.
Clar, com més grans ens fem, pitjor qualitat del son tenim. Va en relació amb l'edat, també?
Sí, els ritmes, no?, que regulen el cicle, no?, de son i vigília, clar, això hi ha variacions importants amb l'edat, i és una cosa que hem de tenir en compte. Quan som més joves necessitem dormir més hores que quan som més grans. Quan som més grans, amb totes les diferències individuals que puguin haver-hi, pot ser que el son sigui més fragmentat. Llavors, clar, certament a nivell fisiològic, a nivell de ritmes circadians, hi ha elements importants que van variant al llarg de la vida. Evidentment, les persones que tenen infants petits a càrrec, que encara no dormen bé, doncs tot això té un efecte molt important, no? Els que hem tingut nens i nenes molt petits, ja sabem com de complicat és, mm-hmm, no?, poder tenir un son de qualitat en nombre d'hores i en això, no?, de que no fos un son que s'interromp molt, molt sovint, no?
Mm-hmm. Ja es diu que dormim al voltant d'un 20% menys del que realment hauríem de dormir, però més o menys, clar, es diu que són 8 hores diàries. Això realment és així o també dormint menys podríem tenir una qualitat del son correcta?
Sí, bueno, els últims estudis que he anat veient respecte d'aquest tema parlen, no, d'un mínim de 7 hores, no, per les persones adultes. Hi ha hagut anys enrere que es parlaven de 8. Bueno, sembla que la cosa apunta una mica per aquí, no? Entre 7 i 8. Ara, certament poden haver-hi persones que només necessitin 6 hores i que no tinguin cap problema, no? Per això seria una mica l'estàndard. És veritat també que a nivell no, de l'estat espanyol, clar, els hàbits que tenim, que això ens diferencia una mica, no, amb els nostres col·legues europeus, no, de dinar més tard, que s'acaba traduint en sopar més tard, en una programació no, de sèries o partits de, no, de futbol o l'esport que sigui que va, mm-hmm, més tard, certament tots aquests hàbits no ens ajuden a que respectem una mica aquestes hores de son, no? És a dir, aquesta tendència de que tot ho anem fent més tard respecte, no, d'altres països europeus, i que al final el dematí s'acaba aixecant aviat. Bueno, tot és un tema que també hi ha molt debat, s'han fet moltes iniciatives, no, de replantejament dels horaris, però costa molt fer els canvis perquè han de canviar moltes coses alhora. Però certament tenim un tema també, diguéssim, cultural, que ens ho fa complicat de respectar una mica aquestes hores de son.
Exacte, sí. Al final canviar els hàbits és el més complicat, no?, podríem dir, perquè, clar, estem acostumats, no?, a dinar a una hora, a sopar a una altra, i la veritat que allarguem bastant aquest horari, no? No tenim un horari com, per exemple, altres països, no?, com tu comentaves. I clar, canvia això, també és com canviar la mentalitat, i és una mica difícil. No som d'anar a dormir massa d'hora, tampoc.
No? Uh-huh. Sí, sí. Clar, han de canviar l'hora, les programacions televisives, els horaris laborals, tot i que la meva sensació és que, bueno, deixant els torns de treball, que això ja és molt, molt més complexa, no? Les persones que treballen, diguéssim, amb horaris més diurns o d'oficina, crec que hi ha hagut una tendència a intensificar una mica, no?, aquests horaris i acabar abans, no? Però, bueno, tot i així, clar, les botigues obren fins tard, bueno, genera tot una roda de moltes coses que s'haurien de canviar alhora i que és complicat, és complicat. Uh-huh.
Doncs, Mònica González, professora de la UDG i també de l'Institut de Recerca sobre Qualitat i Vida, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema, sobre el tema de dormir i d'aquesta empresa japonesa que aquí a Barcelona ja ha començat a premiar els seus treballadors els que més dormin. Veurem si això es comença a aplicar, no?, a altres empreses de Barcelona. A més d'un segur que li agradaria.
Sí, sí, no? I tant, i tant. Estaríem tots molt contents.
Gràcies,
molt bé,
Mònica.
Moltes gràcies i un plaer parlar amb vosaltres.
I de seguida parlem de música i de la col·laboració entre dues bandes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Toda la gente.
Bonito, lo que primero, estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh? Ha sido muy buena
emoción, ¿eh? Muy
buen directo mucho. Para el partidazo de COPE. ¿Qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy, muy bonita.
Podríamos decir a nuestros nietos, hemos visto jugar a Rafael Nadal, le hemos visto ganar partidos agónicos, superación, incluso cuando ha perdido, nunca jamás se defrauda.
En la radio, todo pasa en COPE.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, como COPE.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Arriben els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Molta comoditat i gens d'IVA. Només del 2 al 6 de maig a Conforama.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La banda de rock Montana ha estrenat un nou single amb Gabriel de la Rosa.
Transportado ese día apenas.
apenas 4 años hizo ayer.
Y hoy hablamos también de que la banda de rock Montana estrenó todas las plataformas digitales su nuevo sencillo, que lleva de nombre Tú, con la colaboración de Gabriel de la Rosa, cantante de la banda Shinova. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Shelly, cantante de la banda Montana, para que nos cuente cómo llevan este estreno. Guillermo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mar, ¿qué tal?
¿De dónde sale esta colaboración?
Pues esta colaboración nace de un concierto en el que fuimos sus teloneros en Bilbao el año pasado, y la verdad es que nos gusta tanto lo que hacen ellos y a ellos les gusta tanto lo que hacemos que dijimos, tenemos que hacer una canción juntos. Y de ahí surgió la canción de Tú.
Claro, el título es muy simple, ¿no? El simple pronombre Tú, ¿no? ¿Y de qué habla? ¿Por qué este título? ¿Por qué Tú? ¿Y de qué? ¿En qué momento salió esta canción?
Pues la canción está inspirada un poco en una historia que me tocó de cerca, que tampoco quiero indagar mucho porque las personas que a las que le afecta pueden incluso estar escuchando. Y entonces, simplemente decir que es un poco la emoción que queda cuando una persona que es esencial en tu vida pues ya no está, y empiezas el duro proceso de aceptarlo, ¿no? Y de, y de intentar adaptar a tu día a día la ausencia de esa persona.
Entonces habla un poco de la pérdida, ¿no? De nostalgia, es un poco nostálgica la canción, y es como un recuerdo, ¿no?
Totalmente, es un poco ese vacío inmenso que deja pues esa persona tan esencial, que normalmente suele pasar que cuando ya no estás, cuando valoras todo el espacio que ocupaba esa Exacto. persona, y entonces pues esa persona no puede dormir por la noche, pues rebusca entre sus recuerdos y le viene todo de golpe. Es un poco dramática, así para empezar el fin de semana.
¿Y cómo ha sido hacer esta colaboración juntos? ¿Os conocíais de antes? ¿Surgió así como nos comentabas desde un principio? ¿Cómo fue?
Pues mira, lo cierto es que Shinova Shinova es una banda que está muy cercana a Montana desde el principio, porque nosotros los videoclips siempre los hemos hecho con Ander, que es el bajista de Shinova, que es un encanto, y con Luz, que también trabaja mucho con Shinova, y mi socio Robert conoce a Gabriel y a Ander de toda la vida, de la música. Entonces es un poco como si fuéramos amigos que estamos teniendo, bueno, Shinova por supuesto está mucho más arriba, pero estamos teniendo la suerte de hacer lo que más nos gusta, y una forma de celebrar eso era hacer una canción juntos. Y la verdad es que ha sido una pasada trabajar con Gabriel, que está en ese plano ya de artistazo que es, pues se aprende muchísimo de él, de cómo enfoca los temas, de cómo se mete, vamos, es una pasada trabajar con Shinova.
Además también habéis sacado videoclip, si no me equivoco. ¿Dónde se ha rodado y cómo lo habéis hecho?
Pues el videoclip lo ha grabado Gato Bala, que son unos fenómenos, y se ha grabado en distintos sitios. Principalmente una parte se ha grabado en la zona de Cáceres, que es la parte de la chica, y luego la parte de nosotros cantando se ha grabado en los bosques de Durango, y la verdad es que ha sido una pasada grabar allí en medio del bosque, porque ha sido pues muy mágico, hacía bastante frío además, y lloviendo, y fue un poco épico, la verdad es que quedaba muy bien ese contraste entre el calor de Cáceres y el frío de Durango.
Claro. Tenéis gira de conciertos, ¿no? El 17 de mayo en Zaragoza, después en Pamplona también al día siguiente, Madrid, Barcelona, Bilbao. ¿Cómo es enfrentarte a esta gira, ¿no? A estos conciertos que van a venir, supongo que con muchas ganas, ¿no?
Hombre, o sea, ahora mismo estamos en esa fase de rodaje en la que simplemente el hecho de poder salir ahí y tocar, y que haya, aunque sea 5 o 10, da igual, 50 personas, estamos con tanta ilusión de empezar a ver cómo la gente comparte nuestra música, que claro, estamos como locos. O sea, estamos deseando que llegue el 17 y el 18 para subirnos a la furgoneta e ir allí a tocar.
Ya queda poquísimo, en unas semanitas ya estáis ahí. ¿Algo especial? ¿Vais a hacer alguna cosa así que vaya a llamar la atención de todos los que vayan a verte?
Sí, pues así en Zaragoza y en Pamplona no tanto, pero sí que en Madrid tenemos una sorpresa que no la voy a desvelar, pero sí que vamos a hacer algo especial. Y quizás también en el de Guecho. Tenemos el 1 de junio, que vamos a hacer ahí un concierto en, creo que es la plaza de Guecho, y va a ser un concierto bastante multitudinario. Ahí queremos tener algún detalle, alguna sorpresa que tenemos en mente, y a ver si sale, porque no quiero tampoco defraudar, así que vamos a ver si sale esa sorpresa.
Pues con esta sorpresa nos dejáis así, pues con las ganas de saber más. Muchísimas gracias, Guillermo, cantante de la banda Montana, y enhorabuena por este estreno de tú con la banda Shinova. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y muchos éxitos a partir de ahora.
Muchísimas gracias a vosotros, Mar, que es un placer estar aquí, y se agradece muchísimo la labor que hacéis en apoyar estos inicios de Montana.
Gracias, que vaya muy bien. La tecnologia existeix i cert és que tots, o gairebé tots, la voldríem aplicar en els nostres respectius universos. El reconeixement facial és un d'aquests grans invents que serveix per verificar la identitat d'una persona i pot localitzar a qui es busca només captant la seva imatge entre milers d'individus. Ja s'ha assajat en aeroports, entre ells l'aeroport del Prat, i el Ministeri de l'Interior també la considera clau en recerques criminals. Renfe també la voldria aplicar per identificar, per exemple, grafiters o passatgers sense bitllet, igual que Transports Metropolitans de Barcelona, en les seves estacions de metro, i milers de sectors més, com per exemple en grans comerços, no?, que somien amb aquests sistemes per detectar al minut, per exemple, lladres reincidents. Aquest és un dels milers d'usos, no?, que té aquesta intel·ligència artificial i aquest reconeixement facial, però el debat està servit. Això li volem preguntar el Xavier Saia, professor especialista en protecció de dades de la Universitat Abat Oliva, a veure què en pensa sobre el tema. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com estem? Gràcies per convidar-me.
És possible tot això, aplicar aquest reconeixement a tot arreu?
Bueno, és, no solament és possible, sinó que a molts llocs això ja existeix, el qual planteja el conflicte de sempre entre les llibertats personals que tenim cadascú de nosaltres, no? A no ser controlats contínuament, i el poder de l'Estat i la voluntat que té de tenir-nos perfectament identificats, saber el que fem i poder controlar-nos. Una lluita constant.
Uh-huh. La intel·ligència artificial cada vegada avança molt més ràpid, no?
Certament, i és preocupant perquè no són capaços d'atisbar cap on pot evolucionar i quin tipus de societat acabarà sorgint d'aquesta irrupció d'una intel·ligència artificial que cada cop és capaç de fer més coses, de saber com ens comportem, quines són les nostres conductes i com conduir-nos sense que nosaltres ens n'adulem, perquè tenen prediccions basades en la informació que nosaltres els proporcionem contínuament en xarxes socials, en Google, quan comprem per Amazon, etc.
Un tema, però, que clar, ens plantegem quan parlem de reconeixement facial és això d'atemptar contra la intimitat, no?, de les persones, perquè clar, això vol dir que constantment ens estan gravant.
El reconeixement facial no solament vol dir que ens està gravant, vol dir que l'aplicació és capaç d'identificar-nos a cadascú de nosaltres. Això es va generar ja molta polèmica quan l'exèrcit dels Estats Units, que és almenys el que s'ha divulgat, era capaç d'instal·lar a drons aquesta capacitat de reconeixement facial per tenir l'ordre de que si detecta algun personatge que cal suprimir-lo, doncs el mateix dron de manera automàtica doncs activés les armes i mateix quan identifiqués aquella persona, amb el risc de confondre o de sesgo que pot tenir o de no valorar altres opcions. Això és, la veritat és que dona molt que pensar, perquè se n'adonem de cap a on estem evolucionant i que és difícil d'aturar això.
Uh-huh. Aquesta tecnologia és legal a tot arreu?
Bueno, aquí a la Unió Europea, que són bastant garantistes amb el que són els drets de les persones, potser som tot un referent arreu del món, la veritat és que tenim el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals, que ja s'està quedant curt i ja, de fet, ja vol sortir una nova normativa per protegir encara més els drets de les persones, justament perquè la tecnologia és cada cop més propera a fer tantes coses que pot invadir la nostra intimitat i a condicionar-nos com a individus, i per tant la Unió Europea sí que està treballant en desplegar un marc normatiu que d'alguna manera manera retorni als ciutadans aquest poder de control sobre el que són les seves dades personals i la seva imatge. Però ja veurem si en un món que avança tecnològicament tan ràpid això és possible fer-ho en normativa, quan nosaltres mateixos, quan ens volem descarregar una aplicació o el que sigui, sempre acceptem totes les condicions del que s'estan posant al davant sense ni llegir-les tan sols.
Clar, per exemple, a la cadena de supermercats Mercadona, no? Es va posar una multa de 2,5 milions d'euros per implementar aquestes càmeres a les seves botigues sense permís. Això suposo que haurà passat també a altres llocs.
Sí, justament, a veure, quan Mercadona instal·la aquestes càmeres, que a més té reconeixement facial per poder detectar alguns individus sospitosos o que tinguin ordres d'allunyament o que sàpiguen que habitualment pues, sostreuen coses a les botigues, el que ha fet és convertir-se a tots en sospitosos perquè aquesta intel·ligència artificial capta i grava les imatges del reconeixement facial de tots els que hem passat per allà, sense haver-se demanat consentiment, i com és una captació massiva de dades que a més ens identifica individualment, estaria en una categoria especial de dades i per això s'ha rebut una sanció tan elevada que ha rebut. És un tema molt seriós.
Clar, és que la pregunta en molts casos no seria, no, si per controlar a unes poques persones cal processar les dades de les altres milions de persones que hi ha en aquell indret.
Justament, i això és que comporta? Això es comporta que tots estem en bases de dades no sempre identificades i les està tractant, i avui les utilitzen per una cosa que pot semblar raonablement legítima i un altre dia les utilitzen per altres finalitats que no són les previstes. I això, d'alguna manera, va ser el que va propiciar, segons diuen, la irrupció o la influència en les eleccions dels Estats Units, quan teòricament la Hillary Clinton semblava que era la que anava capdavantera, i a través d'una campanya de manifestacions en xarxes socials i utilitzacions d'informació esbiaixada, doncs va quedar, no les va guanyar, les va guanyar el Trump, com a exemple de lo que significa aquesta irrupció tecnològica en les vides de cadascun de nosaltres, amb la manipulació i el tractament de la informació.
Això és un debat molt recurrent, no, ara, en qüestions de intel·ligència artificial?
I ho serà més. La intel·ligència artificial és meravellosa i fa coses fantàstiques, però no estem valorant evidentment el que significarà com a transformació en la nostra societat. I és veritat que els més agoreros, potser jo no sé quan m'apropo a aquesta posició, anticipen ja que aquesta intel·ligència artificial, a diferència d'altres tecnologies anteriors, veritablement deixarà al carrer o sense feina a moltíssima gent que tindrà moltes dificultats per poder reenganxar-se. Per posar un exemple, l'altre dia vaig utilitzar una aplicació millor que és capaç de... Li dius quines imatges vols que te prefabriqui, li vaig donar una pauta de que em fessi unes fotografies amb estil Steam Deck amb uns toques de Tim Burton, i em va treure unes fotos espectaculars, úniques, que ja puc utilitzar perquè estan lliures de drets d'autor. Digue'm tu ara, perquè has de contractar jo a un dissenyador o una dissenyadora perquè faci aquestes feines, quan aquesta intel·ligència artificial me les fa en un moment gratis i li puc donar ordres perquè faci tantes com vulgui. Tot
sí,
un
sí.
Problema, que no estic segur que tinguem prou bé reflexionat.
Sí, sí, exacte. Al final acabarem fent molta menys cosa, no, de la que fem ara.
El problema és que què és el que acabarem fent.
Clar.
I de què viurem, i quina serà la nova economia que sorgirà de tot això. Aquestes són les grans preguntes, penso.
Sí, sí, és un món complicat. A més, ens enfrontem a aquest desconeixement i clar, no sabem cap a on pot anar tot això.
Bueno, nosaltres el que intentem des de les universitats és veure si som capaços de començar a construir un criteri humanista que d'alguna manera sigui capaç d'identificar amb més claretat quin és el rol que volem desempenyar els éssers humans davant d'aquest tipus d'avenços, que penso que és el gran repte que tenim ara per ara com a societat. Perquè la tecnologia ja fa temps que està aquí, encara cada vegada ho fa millor, vull dir que no és que hagi vingut per quedar-se, és que ja porta temps d'aquí i cada vegada ho fa amb una dimensió més gran.
Sí, al final, clar, per exemple, que al metro, no?, o a l'aeroport, potser ja està implementat, no?, un sistema d'aquests, però, per exemple... Sí. Digue'm.
Bueno, al metro el que sempre han existit han estat les càmeres de videovigilància.
Clar.
Això és necessari perquè és un espai molt propici al risc i a fer situacions conflictives de delicte i similar, i per tant sembla que sigui necessari i tothom, de fet, ho accepta. I això es confronta el que havia començat a l'inici d'aquesta conversa, la eterna lluita entre els drets de la persona i la necessitat de seguretat.
Exacte.
Si més seguretat és a costa de renunciar a la nostra intimitat o que se sàpiga que les càmeres aquelles estiguin gravant-me en un lloc que potser jo no voldria que ningú sabés que jo estava allà, i la càmera m'ha captat i per tant la càmera ho sap, i qui veu les imatges d'aquesta càmera també sap on he estat i amb qui he estat. no sé si això és avui, però justament aquesta és la lluita que sembla que cada vegada més guanya la seguretat en detriment de la intimitat.
Clar. Sí, sí, és que això és el que anava a comentar, no? Que al final implementar reconeixement facial, per exemple al metro, no? Els transports públics de Barcelona, seria al final com això de les càmeres de videovigilància, és com una segona part, no?, d'aquesta tecnologia molt més evolucionada.
És un pas més, exacte. Perquè no és solament que gravi una càmera de videovigilància, gravi inopinadament a tothom que passi pel davant i tu, si vols buscar alguna persona, doncs hagis d'estar allà hores i hores per buscar-la. És que amb el reconeixement facial se sap moltes coses de tu. Per la teva comunicació no verbal, pels gestos, et pots saber el teu estat d'ànim, si estàs neguitós, amb qui estàs anant en aquell moment, de manera automatitzada, és a dir, amb una senzilla teclada de búsqueda. Busca'm el Xavi Salla, tal dia, on era, en quin moment. I en aquest moment sabran on estic, o sigui que això és, això és del que estem parlant.
Sí,
que
sí.
Per atemptats terroristes i tot això és fantàstic, és una eina magnífica per lluitar contra la delinqüència, contra el terrorisme, però també coarta les nostres llibertats i hem de determinar o decidir si volem aquest tipus de societat, on se sàpiga si jo he estat pues, amb qui a mi m'ha donat la gana en un lloc determinat i algun altre amb dos teclats pot identificar-me en qui vaig estar i en tot el que això es pugui comportar com a invasió a la meva intimitat personal i familiar.
Sí, sí, exacte. Clar, també comportarà molts beneficis, no? Per exemple, gent desapareguda, es podrà veure per on han anat els últims, les últimes hores, delinqüents, no?, com tu deies, o atemptats, clar, per coses així ho veus molt positiu, no? Però clar, després sí. Està l'altra part, no?, d'això d'eliminar una mica aquesta intimitat que hem de tenir també les pròpies persones.
L'input inicial sempre és, home, jo sóc un ciutadà honrat, jo no tinc res que amagar, a mi no em fa res que les càmeres s'engravin a tot arreu, perquè crec que guanyo molt en seguretat, em dóna tranquil·litat i no tinc cap problema. I això d'entrada funciona molt bé d'aquesta forma, però quan tu permets que el poder, que l'Estat cada vegada invaixi més aquests espais, d'entrada pot semblar que l'utilitza per una feina tan legítima com la que acabem d'explicar, però la realitat és que després comencen a entrar esbiaixos polítics que poden fer que es vulgui que la gent pensi cap a una tendència en lloc de cap a l'altra, perquè sabent molt tanta informació d'aquestes persones, que és aquest poder de control que té a l'Estat o qui manegui aquestes tecnologies que nosaltres desconeixem i que ens està conduint. Torno a recuperar l'exemple que t'he posat abans de la Hillary Clinton amb el Trump, perquè veient la transcendència que té la manipulació de la informació. És la lluita que tenim.
Sí, sí, veurem al final com acaba, no?, aquest debat, a veure si finalment tenim reconeixements facials allà on anem.
Certament. I a veure què fan. Amb el que saben del nostre reconeixement facial, a veure què fan.
A veure com l'utilitzen, això.
Sí, sí, Xavi... els errors que cometi l'aplicatiu o el esbiaix que tingui en què ha programat l'algoritme o l'intel·ligència artificial, que si el que ha après ha estat ben après.
Exacte. Xavier Salla, professor especialista en protecció de la Universitat de Abat Oliva. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Ha estat un plaer, gràcies per trucar-me i encantat, a la vostra disposició. Bon dia a tots.
Gràcies, bon dia. I en uns minuts parlem de resiliència i de la importància del sentit de l'humor. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al Rojo Vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
Uno, dos, chuta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Usted tiene metro y medio de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Important riure i tenir sentit de l'humor a la vida, oi? Doncs ara una professora s'està encarregant de donar aquestes habilitats als seus alumnes. Parlem de la resiliència. Riure és vital a la vida i tenir sentit de l'humor també. Ens ajuda a afrontar situacions complicades, a veure les coses d'una altra manera, i si a sobre són compartits aquests riures i aquest sentit de l'humor, doncs encara millor. I parlem d'això perquè recentment una professora del grau d'educació de la Universitat Abat Oliba Ceu, l'Andrea de Carlos Buján, ha presentat la tesi El sentit de l'humor com a element clau pel foment d'un ambient educatiu resilient en educació primària. Resiliència en acció, es diu. Aquest és el nom que rep la tesi que ha presentat l'Andrea precisament per aquest motiu, per fer riure i per posar sentit de l'humor a la vida de tots aquests nens i nenes de primària. Andrea, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-me a explicar una miqueta aquesta tesi doctoral.
Clar, parlem d'una recerca que ha obert un gran ventall de temes educatius relacionats amb aquest bon ambient, amb aquesta resiliència, no? Li has posat aquest nom. Clar, quin paper té això en l'educació?
Doncs considerem que el sentit de l'humor és una de les fortaleses del caràcter. És un mecanisme que ens pot ajudar tant a nivell intrapersonal, és a dir, a superar aquelles coses que ens afectin a nosaltres mateixos, com també a un nivell més interpersonal, no? A millorar les relacions entre les persones que tenim al voltant. Llavors, en una escola, el sentit de l'humor pot ser una eina que ajudi els alumnes a estar més motivats per aprendre, també a tolerar una mica més aquesta frustració que a vegades apareix envers els problemes o els errors, i ens pot ajudar també a millorar els vincles amb els companys i amb els mestres. Uh-huh. El sentit de l'humor s'ha estudiat en altres disciplines, sobretot en l'àmbit mèdic, amb la figura dels pallassos als hospitals, no? Com ajuden a disminuir els sentiments d'angoixa o depressius, no? Com ajuden els infants a tenir una millor estada en l'àmbit hospitalari. També s'ha estudiat molt en l'àmbit empresarial, en quant a la figura d'un bon líder, com un líder amb sentit de l'humor o que fomenti el sentit de l'humor entre l'equip de treball, doncs ajuda a que la productivitat augmenti, a que doncs tothom estigui més còmode en l'ambient de treball, però resulta sorprenent que a l'àmbit educatiu, tot i compartir alguns d'aquests trets, no, com pot ser que els nens se sentin millor en aquest ambient, o com un professor també, d'alguna manera, és un líder que coordina un equip, doncs és pràcticament inexistent aquesta investigació.
Mm-hmm. Clar, el sentit de l'humor és important a tots els aspectes de la vida en general, no? Sempre es diu que s'ha de posar sentit de l'humor a la vida, no? I en aquest cas, doncs, en l'educació, i que els nens creixin ja amb això incorporat, no?, de base, doncs encara és més positiu, no?, de cara a quan vagin creixent. Però quina relació hi ha, per exemple, entre aquest sentit de l'humor i la paraula resiliència?
Doncs avui en dia s'ha demostrat que és fonamental que els alumnes aprenguin a ser resilients, és a dir, a tenir aquesta capacitat de no només saber enfrontar-te a una situació, saber afrontar-la i acceptar-la, sinó ser capaç de créixer a través d'un problema o d'un obstacle que et trobis a la vida. I resulta sorprenent també que en molts qüestionaris i tests per avaluar el nivell de resiliència d'una persona, el sentit de l'humor apareix com un dels ítems que es valora. També hi ha moltes classificacions de pilars de resiliència, no?, segons molts experts. No? Doncs nombren una sèrie de pilars, factors, que ajuden a que una persona sigui resilient. Per exemple, la majoria coincideix en afirmar que és gairebé impossible que una persona pugui ser resilient si no té un vincle fort amb alguna altra persona. I després, a partir d'aquests vincles interpersonals, doncs hi ha molts altres pilars, no?, com tenir una bona autoestima, o tenir el centre de control dins d'un mateix, o tenir un sentit a la vida. I en algunes classificacions apareix el sentit de l'humor, no?, però mai s'ha estudiat en profunditat. Quan hem vist molts testimonis de persones que han superat greus situacions, no?, com per exemple els supervivents de l'accident aeri dels Andes, que diuen que utilitzar el sentit de l'humor per fer front a aquesta situació va ser indispensable per poder aguantar i perseverar. És que el sentit de l'humor ens pot ajudar en un primer moment a ser una font de distracció, no? A ajudar-nos a posar el focus en allò que potser està amagat en aquella situació negativa, no? En trobar una oportunitat amagada i alguna cosa positiva dins d'aquell ambient negatiu, no? Que encara que siguin uns segons, la ment vagi a cap a un lloc més positiu i apareguin emocions més positives i s'oblidin una mica les negatives. Mm-hmm. També ens ajuda a tenir un cert distanciament de entre el problema i la nostra persona, no? És molt important quan estàs dins d'un problema no confondre't a tu mateix amb aquest problema, no? Saber que el problema és una cosa i tu ets una altra, no? I posar aquesta separació ens pot ajudar a començar a donar-li resposta. Llavors, de la mateixa manera ens ajuda a canviar la perspectiva i una mica a desdramatitzar, no? El riure de tu mateix fins a un cert punt o del problema que et preocupa t'ajuda a tenir una major sensació de domini i alliberar aquesta tensió emocional que a vegades no ens deixa començar a posar en pràctica eines o mecanismes per poder superar allò que ens està afectant.
Exacte, és com un mecanisme de defensa i al final doncs aquesta resiliència és aquesta capacitat d'adaptació, no? A una situació adversa en aquest cas o complicada. I d'aquí suposo que deu venir el nom de resiliència, no? Aquesta capacitat d'adaptar-se, no? I d'ajudar-se també un mateix en una situació complicada a través del riure, no? A través d'aquest sentit de l'humor que ens explicaves. Andrea, en quin moment et vas pensar en fer aquesta tesi sobre aquest tema? D'on et va venir la idea al cap?
Doncs la veritat és que una mica, com sols dir-se, el tema em va trobar. Jo vaig començar a realitzar una tesi doctoral amb un projecte d'investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya que estava encaminat a fomentar la resiliència a l'educació primària, tant a mestres com a alumnes, específicament de l'últim cicle d'educació primària. I jo no havia estudiat mai el concepte de resiliència, jo vaig estudiar educació infantil i primària, i la veritat és que mai va aparèixer en cap assignatura i coneixia el significat més o menys, però no m'havia parat a estudiar-la. I llavors, com donava ajuda a aquest projecte, vaig començar a llegir tots els llibres que vaig trobar sobre resiliència. I el primer d'ells va ser un escrit per l'Anna Forés i el Jordi Graner, que són dos dels grans experts en resiliència a Catalunya, i el llibre es titulava La resiliència, créixer des de l'adversitat. I els dos últims capítols parlaven sobre la resiliència i la bellesa, i la resiliència i el sentit de l'humor. I va ser la primera vegada que vaig veure aquest vincle, aquest possible vincle entre resiliència i el sentit de l'humor. Llavors em va cridar l'atenció, em va agradar, vaig començar a investigar més i vaig veure que podia ser un mecanisme molt potent i que no s'estava utilitzant en l'àmbit educatiu, no? Que potser tots ho hem utilitzat d'alguna manera indirectament, segurament, a la nostra vida. Inclús a vegades trobem alguna persona, no? Quan està plorant i la volem animar i potser fem algun acudit, no?
Exacte. Busquem que d'alguna utilitzes, manera... Utilitzes, no? A favor, sí, sí.
Sí, sí. Ho fem servir, però a vegades no en som conscients, no? I al final, jo vaig descobrir també al llegir sobre resiliència, jo estava en un moment personal molt complicat, jo vaig començar a fer la investigació el novembre del 2020, o sigui, encara estàvem en època de pandèmia, el meu avi havia mort degut al Covid, i vaig veure que només sabia que existeix la paraula resiliència et pot ajudar a ser resilient, no? A veure que pots superar una situació adversa. I penso que el mateix passa amb el sentit de l'humor, no? Moltes vegades els mestres tenim por d'utilitzar el sentit de l'humor a l'aula perquè potser, no sé, pensem que no ens prendran tan seriosament si ho apliquem, o que potser la classe es pot descontrolar, o al final el sentit de l'humor depèn molt de les persones, mm-hmm. dels grups, i no pots plantejar un programa molt estructurat i molt rígid, perquè dependrà de cada mestre i dels seus alumnes, no? Però només que el mestre sigui conscient de que disposa d'aquesta eina, jo crec que ja el pot ajudar, no? I també, doncs, els alumnes, els nens, no? Fomentar aquesta capacitat que tenim tots els éssers humans i que ens pot ajudar molt en molts aspectes de la nostra vida. I com deia, tant amb nosaltres mateixos com amb les relacions amb els altres.
Amb els altres, exacte. Sí que és cert, però, que normalment es va aprenent, no?, tenir aquest sentit de l'humor quan, mm-hmm. quan són més petits els nens i adolescents també no tenen tant sentit de l'humor, i en canvi quan vas creixent et va sortint, no? Pot ser que s'aprengui també, no?, tenir aquest sentit de l'humor i s'aprèn a aprendre't les coses d'una altra manera, oi?
Sí, i es pot fomentar. Hi ha molts estudis que han demostrat que es pot fomentar, i també va evolucionant, no? No és el mateix el sentit de l'humor que pot tenir un nen petit que un adult, no? El sentit de l'humor va molt lligat, com inclou una sèrie de components, no? És una eina molt global, perquè inclou tant elements cognitius com elements més afectius. Llavors es va desenvolupant a mesura que també es va desenvolupant tots els aspectes cognitius en un infant, no? A vegades en una primera etapa el sentit de l'humor és molt bàsic, no? No som capaços d'entendre o comprendre molts elements d'un acudit o d'una situació humorística, no? Els infants no són capaços, i a mesura que van creixent, no?, són més capaços d'entendre més incongruències o no? Aquestes coses estranyes i sorprenents que ens fan riure, no? I són capaços d'entendre acudits més complicats o veure el potencial que pot tenir el sentit de l'humor d'una altra manera, no? Va evolucionant, però en totes les etapes es pot fer servir, ajustat a l'edat del nen, a les seves capacitats, i es pot desenvolupar i fomentar, no? Hi ha vegades que persones que diuen, no, és que jo no... és que tinc molt poc sentit de l'humor, no? Doncs que sàpigues que ho pots treballar, no? Sempre podem fomentar el nostre sentit de l'humor. Jo a vegades també dic, no, el sentit de l'humor no l'hem d'entendre només en un sentit productiu, no? És a dir, jo no tinc molt sentit de l'humor perquè quan explico un acudit els altres no riuen, no? Se'm dona molt malament explicar acudits, o no m'agrada, o mai me'n recordo de cap. I jo, per exemple, ho dic, no? Jo, en aquest sentit, no tinc sentit de l'humor, no? Intento a les meves classes començar sempre amb l'acudit del dia, no? Cada dia algú s'ha de preparar a buscar un acudit i comencem així la classe.
Que curiós.
Però sempre diem, no? No importa que l'acudit sigui dolent, no?
Clar.
Si al final, ja abans que la persona comenci a explicar l'acudit, ja es crea un altre clima, no? Ja estem tots preparats per riure, si és molt dolent, és igual, no importa, riem igual, no? I al final es tracta també de buscar un altre sentit de l'humor, no? Un sentit de l'humor més de comprensió, no només de producció, no? Tu potser no se't dona bé fer riure als altres, però potser sí que rius molt de qualsevol acudit o de qualsevol situació que sigui humorística, no? Parlo de l'acudit per posar un exemple,
sí.
Però no és l'única manera d'utilitzar el sentit de l'humor.
I a més, treure la vergonya també en aquestes edats, no? Que uh-huh. a l'hora d'explicar un acudit o de sí. dir alguna cosa, no? que faci gràcia, sempre és com això que explicaves, no? Ai, és que potser no fa gràcia, és que potser no riuen, i a aquestes edats, doncs, treure això també és molt important. Andrea, donem les gràcies perquè posis sentit de l'humor a les classes i a l'educació de tots aquests nens i nenes, i que ens hagis explicat aquesta tesi, no?, que crida tant l'atenció sobre el sentit de l'humor, sobre el riure, i tan important avui en dia, amb els temps que corren, per tothom. El sentit de l'humor s'aprèn amb el pas dels anys, i en aquest cas que tu el posis ja des d'un principi en tots aquests nens i nenes, doncs ja és un punt a favor que tindran quan s'hagin d'enfrontar a coses a la vida, no? Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. El sol és clau pel benestar emocional, però com podem utilitzar-lo al nostre favor? Els raigs solars reporten nombrosos beneficis psicològics, entre els quals s'inclouen el seu efecte protector enfront de símptomes d'ansietat o depressius, i el somni, la memòria, l'estrès o el funcionament cognitiu també es veuen afectats per aquesta exposició. L'hivern en moltes persones resulta especialment dur emocionalment, i el fred, com per exemple també la major càrrega laboral o d'estudis, i menys oci i poques hores de llum, fa que els dies hivernals influeixin també en el malestar emocional. De fet, existeix una categoria clínica per a aquells als qui els afecta especialment aquesta falta de llum, que es diu trastorn afectiu estacional. Parlem d'això amb la professora del grau en psicologia de la Universitat de Batoliva, Teresa Ribas. Molt bon dia.
Bon dia.
Quins efectes té sobre nosaltres aquesta falta de sol?
Bé, aquesta falta de sol es podria relacionar amb el nostre estat d'ànim. Hi ha hagut diversos estudis que han comentat la mancança de vitamina D. La vitamina D és bé, una vitamina que nosaltres la podem, o bé el nostre cos la podria produir a partir dels raigs dels sols que ens arriben per la pell, o bé a través de la dieta, una dieta on aliments com, per exemple, el bacallà, peixos grans com el salmó, la sardina, en són molt rics, i també ho és, bé, el fetge de ternera o l'ou, uh-huh, també en són rics. I llavors després crec que tots també en són aquests aliments enriquits amb vitamina D. Uh-huh. Però sí que és veritat que la principal font de vitamina D seria la llum solar. I és per aquest... I el fet com la vitamina D es podria relacionar amb el nostre estat d'ànim és perquè la vitamina D estaria regulant la síntesi d'una enzima que interfereix en la producció de serotonina a partir del triptòfan. I la serotonina és un neurotransmissor encarregat o involucrat, perdó, en regular el nostre estat d'ànim.
Clar, i aquest trastorn, per exemple, no? El trastorn afectiu estacional, en què consistiria? Quins són els símptomes? Com una persona pot identificar que el pateix?
Bé, una persona afectada per aquest pel síndrome d'estat d'ànim seria que en aquelles èpoques on sabem que ens arriben menys rajos de sol, com seria l'hivern i o la primavera, o a finals de la primavera, doncs es senten més apàtics, amb menys forces, els hi costa aixecar-se al matí, símptomes que potser aquesta falta d'esma que solem parlar col·loquialment.
Clar, l'aïllament potser, no?, a través, no?, a motiu de la pandèmia, va posar sobre la taula potser aquesta dependència solar que tenim els humans. Depenem del sol realment, no? O sigui, emocionalment ens afecta el fet de no tenir sol.
Efectivament, així és, i hi ha molts estudis fets en relació amb aquest fet, i és una evidència, i és així per la qual hi ha molts països nòrdics on es dona, es ofereix aquesta vitamina D com a suplement per, diguem, contrarrestar aquesta manca de raigs solars.
Sí, sí, clar, està clar. Països on no hi ha, no tenen, no, aquest sol, com s'ho fan?
Després també, en persones amb trastorn afectiu estacional, les diverses teràpies, a part de la psicoteràpia o de inclús d'oferir medicaments antidepressius i aquesta vitamina D format de suplement, també s'ofereix a la fototeràpia, que seria una alternativa d'aquests rajos solars, on la persona directament es posaria en una cabina durant aproximadament entre uns 30-40 minuts cada dia, si pot ser a primera hora del matí, i això també l'ajudaria com a mantenir aquests ritmes circadians i aquesta absorció de rajos que vindrien, pues, com comentava, a contrarrestar una mica aquest sol que no els hi arriba.
Clar, això imagino seria de manera artificial, no? Aquesta exposició al sol, en molts casos també, arriba a ser dolenta. Tot amb excés és dolent, i exposar-nos molt al sol, no? O, per exemple, a rajos solars artificials, també pot perjudicar la salut d'alguna manera, no?
Sí, efectivament. Per això sempre tots aquests tractaments s'han de fer molt pautats i sempre guiats per tant el temps com la intensitat a la que ens recomanin els experts. I per aquelles persones que sí que poden gaudir dels rajos solars, sí que, com sabem, sempre és una exposició moderada i sí que podem aguantar uns minuts sense protecció, però sí que és veritat que quan ja ens excedim dels 10 minuts aproximadament, ja realment sí que és necessari utilitzar aquest protector solar. I de fet, vull dir, sempre hi ha una recomanació mèdica, és abans de sortir de casa, no esperar ni els 10 minuts, ja sortir amb aquesta protecció posada. Però si tenim una mancança de vitamina D i ens han recomanat aquesta exposició solar, doncs sí que és veritat que hi ha estudis que entre 10-15 minuts d'exposició 3 dies a la setmana seria suficient per reprendre aquests nivells de vitamina D suficients per al dia a dia.
Ja. Quina és aquesta rutina solar que hauríem de seguir? Una persona normal, que no tingués dèficit de vitamina D.
Bé, el que es recomana és exposar-nos el més que puguem i les superfícies del cos més grans en extensió possible. Sabem que l'hivern és el fred ens contrarresta, no? Aquesta la possibilitat de fer-ho, però no hem de tampoc oblidar mai que tenim molta sort de viure al Mediterrani i bé, que podem gaudir d'un clima molt bo i sempre que puguem, la veritat, no hi ha un màxim. I el mínim seria 10-15 minuts, però el màxim, doncs, el més que puguem, però ja ho hem comentat amb la protecció que hi ha.
Exacte. Perquè, clar, ja per anar acabant, no? Quins efectes positius ens dona el sol? Estat d'ànim positiu, més energia, vitamina D, no? Com dèiem, què és el que ens dona? Què és el que ens proporciona?
Bé, la principal relació, com comentàvem, entre el sol i l'estat d'ànim s'ha comentat a través d'aquest augment de la vitamina D. La vitamina D intervé en aquesta producció d'una enzima, que una enzima no és més que una proteïna que accelera unes reaccions químiques en el nostre cos, que ens permet transformar el triptòfan a la serotonina. El triptòfan és un aminoàcid que necessitem ingerir a la dieta i a partir d'ell obtenim aquesta neurotransmissor o molècula que coneixem com serotonina. I la serotonina és clau per regular el nostre estat d'ànim, el nostre estat de vigília, els nostres pics d'agressivitat per controlar-los. I s'ha vist que un dèficit en la vitamina D podria estar afectant aquests nivells de serotonina.
Doncs moltíssimes gràcies, Teresa Ribas, per poder parlar amb nosaltres sobre aquest tema i sobre els efectes, no? I el sol, que és clau per aquest benestar emocional. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies.
I d'aquí no res, continuem per parlar d'ansietat i de com tractar-la. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Provocación, luz
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Hi ha persones que pateixen d'ansietat i és vital, tant elles com per la resta, saber com tractar-la i com actuar si ens trobem en aquesta situació. Una crisi o un atac d'ansietat, d'angoixa o de pànic, tots ells són sinònims d'un mateix malestar sobtat, breu i intens, que en diversos graus pot arribar a ser paralitzant i porta moltes persones al servei d'urgències. El pateix gairebé un 7% de la població i afecta el doble de dones que d'homes, sobretot en edats productives, dels 35 als 65 anys. Una incidència que després de la pandèmia encara s'està veient que va en augment, també sobretot en els adolescents i fins i tot en nens, que segons els psicòlegs ho pateixen de forma diferent. Però com hem d'actuar davant d'una crisi d'ansietat? Això li preguntem a la Carol Palma, que és professora de Facultat de la Psicologia de Blanquerna i també vocal del Col·legi de Psicòlegs. Carol, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo tenemos que actuar delante de una crisis de ansiedad?
Pues, sobre todo, yo pienso que la persona necesita sentir que hay alguien cerca. Podemos mantener un poco de contacto físico para hacer notar una presencia y dar alguna instrucción que normalmente es contraria a la que las personas hacen de una forma espontánea, que es respirar hondo. Cuando la instrucción para poder disminuir la sintomatología sería respirar lento. También podemos ayudarla haciendo un poquito de conteo, pues introduciendo, haciendo una inspiración en algunos segundos que ayude a enlentecer esa respiración y hacer la expiración en otros segundos que ayude a regularla, intentando que no sea eso profunda.
Claro, saber qué tenemos que hacer es importante, pero también es muy importante saber qué es lo que no debemos hacer, ¿no?
Bueno, lo que no debemos hacer es dar instrucciones como respira, no pasa nada. Claro, esta persona le está pasando, está asustada. Normalmente cuando hablamos de crisis de ansiedad, la sintomatología puede ser muy aparatosa y la persona se puede asustar. Entonces, cuando tienes a alguien al lado que te dice respira, no pasa nada, la reacción normalmente es
ponerse más nervioso.
Ponerse uno más nervioso, claro.
¿Y cuáles son los síntomas para saber que estás sufriendo esto?
Los síntomas tienen un carácter muy fisiológico. La persona lo primero que nota que es muy incómodo es toda la activación fisiológica, ¿no? Sudoración, temblor, sensación de ahogo, esta hiperventilación, taquicardias. Entonces, esto desencadena también el pensamiento de me voy a morir o me está pasando alguna cosa muy grave. Y síntomas quizá menos conocidos, pero que también pueden entrar dentro del cuadro, como sentir que la realidad está cambiando, sean síntomas de desrealización, o sentir que yo no soy que yo no soy yo mismo, ¿no? Entonces, la sensación de estar volviéndose loco en ese momento puede incrementar mucho más el cuadro. Esos son los síntomas un poquito, en general, más aparatosos.
¿Y qué es lo que nos lleva hasta el punto de tener una crisis de ansiedad?
A veces hay personas que detectan bien los desencadenantes, ¿no? Pueden ser una acumulación de estresores, pero generalmente las crisis de pánico aparecen cuando el sistema percibe que estamos en peligro. El peligro hoy en día normalmente no suele ser un león que viene de cara, pero percibimos amenazas que son pues más cognitivas o más emocionales, ¿no? Y una vez tu cerebro ha asociado alguna amenaza con algún contexto, un simple ruido o una simple frase o algo que pueda ser asociado a esto que percibimos como amenazante puede ser un desencadenante no aparente, que la persona no relaciona con lo que le está pasando.
Claro, claro, estamos hablando también de que a raíz de la pandemia, adolescentes y niños también están sufriendo estas crisis de ansiedad o de pánico también. Claro, ellos lo sufren de manera distinta, ¿no? ¿Cómo se diferencia de una crisis de los adultos?
Bueno, a ver, los niños siempre manifiestan la sintomatología de una forma distinta, ¿no? Pero en los niños, por ejemplo, pueden haber muchos bloqueos ante situaciones, necesidad de llanto, llanto desmesurado hacia lo que ha pasado, o a veces mucha inquietud, ¿no? Los niños manifiestan a veces sintomatología de estado de ánimo moviéndose mucho. Entonces, yo creo que para valorar las crisis de ansiedad o las ansiedades en los niños necesitamos sobre todo especialistas. Uh-huh. Porque a lo mejor no tienen la misma forma que puedan tener los adultos.
Ya.
Especialistas y infanto-juvenil que hagan la valoración, eso es muy importante.
Claro, aunque muchas veces, ahora sobre todo no se habla más abiertamente sobre estos temas, aún las cifras de gente que lo sufre pueden llegar a ser mucho más altas de lo que se dice, ¿no?
Sí, sí. Como siempre, la estadística recoge, ¿no?, quien reporta, pero también sabemos que hay muchas personas que no piden ayuda o que no reportan su realidad, porque no nos engañemos, sufrir ansiedad todavía está falsamente ligado a ser una persona débil. Uh-huh. Todavía escucho, ¿no? Todavía podemos escuchar a personas que pueden, pues eso, llegar a decir, ¿no? Pero si tú eres fuerte, o yo pensaba que tú eras una persona fuerte, no tiene nada que ver. Son mitos sociales que no tienen nada que ver tener una persona fuerte con sufrir una ataque de ansiedad.
Claro, claro, esto lleva a que muchas personas lo escondan también.
Exacto, uh-huh. Exacto. Por suerte la pandemia nos ha dado un espejo al mundo,
sí,
de la importancia que tiene poder compartir estas cosas, porque esto existe, a las personas les pasa. Y esto ha visibilizado más que sí que pasa. Pero hay mucho camino por recorrer todavía.
Claro, claro.
Porque hay muchas personas que lo viven de una forma muy silenciosa.
Claro. Y también niños, ¿no?, y adolescentes, como hablábamos antes.
Exactamente, y a veces quedan, en niños y adolescentes, a veces quedan muy enmascarados por otras situaciones. Por eso, justamente en esas franjas de edad, es donde más especialistas se necesitan.
Claro. Sí, sí. ¿Cómo podemos evitar que vuelva a pasar esta ansiedad? Si ya lo hemos sufrido alguna vez, ¿cómo evitamos que nos vuelva a pasar?
Para sufrirla una vez es muy desagradable tener un ataque de ansiedad, pero sufrirlo también te da una información, y es qué forma tiene, o sea, cómo aparece, de forma abrupta. Yo pienso que hacer psicoterapia o tener una mínima información sobre lo que es y cuáles son personalmente mis desencadenantes internos y externos, conocerse a uno mismo, que puede ayudar mucho a hacer una muy buena prevención de la que son las crisis de ansiedad. Yo creo que los psicólogos un poco trabajamos desde ahí. Una vez que están instauradas, tenemos métodos, ¿no?, para ayudar a la persona a manejarlo, pero también en la parte de prevención, ¿no?, conocer cuáles son tus desencadenantes internos, que son experiencias de clic al aparecer un ataque de ansiedad.
Uh-huh. Y
poder sí, manejar todo eso, pienso que es muy importante.
Uh-huh. ¿Y el tratamiento cuál es? Vosotros, ¿no?, desde la psicología, ¿qué aconsejáis?
Pues psicoterapia. Las psicoterapias hoy en día son muy muy efectivas en temas de ansiedad. Lo que pasa es que la psicoterapia valorará el síntoma, pero también va a valorar la personalidad, el contexto, la psicobiografía de la persona, y a partir de aquí va a trabajar sobre los esquemas personales de esa persona, sobre los significados que otorga determinadas situaciones y pensamientos, y poder ayudar a la persona a que afronte y tenga estrategias nuevas ante esas experiencias de clic, y que también las sepa prever.
Exacto. Pues Carol Palma, profesora de la Facultad de Psicología del Blanquerna y también vocal del Colegio de Psicólogos, gracias por hablar con nosotros de este tema que aún sigue muy escondido entre la población. Ojalá dentro de poco esté aún más normalizado. Gracias.
Gracias a ti.
I atenció amb el que expliquem ara perquè l'Hospital del Futur diuen que serà sense pacients. Atenció sanitària personalitzada, telemàtica i basada en dades. Així ho indica un informe que preveu que l'any 2035 l'atenció sanitària serà hiperpersonalitzada, digitalitzada i alimentada per la intel·ligència artificial. Amb nosaltres tenim avui, perquè ens parli sobre aquest tema, el Juli Climent, que és director de l'àrea d'intel·ligència artificial d'Aixo. Juli, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, en aquest cas podem dir que la tecnologia tindrà un paper clau, no?, en el disseny dels hospitals del futur.
Sí, tant. Al final no se podrà concebir l'atenció sanitària sense tecnologia, perquè al cap i a la fi el que fa és potenciar molt més la capacitat professional que ja tenen tots els actors del sector sanitari.
Mhm. Clar, en quin moment ens entra al cap, no?, o com podem pensar i preveure de que l'Hospital del Futur serà sense pacients? Com pot ser això possible?
Bueno, a veure, normalment quan es diu sense pacients és més a l'Hospital del Futur el que hi anirà seran els pacients que realment no s'ha pogut fer un acte preventiu realment important, no? Al final el que estem parlant quan parlem d'un hospital sense pacients o sense saturació de pacients és que tindrem una sèrie de tecnologies com l'Internet of Things, que són els devices que estaran enviant dades, no? Pues tothom té un mòbil que està enviant dades constantment. Doncs hi haurà algunes aplicacions que el que faran serà enviar dades a algunes plataformes que de manera personalitzada analitzaran els comportaments de les distintes variables de salut rellevants de cada pacient. Llavors el que passarà serà que en comptes d'esperar-nos a que aparega un efecte advers, una patologia, abans de que això passe, ja tindrem determinats indicadors que avisaran al pacient que igual que ha de fer és anar al metge. Llavors, abans de produir-se l'infart, doncs ja tindrem un avís, per dir-ho d'alguna manera. Això que significa que la població estarà més sana i quan passi algun efecte advers, doncs no serà tan greu i normalment doncs no caldrà una hospitalització tan severa com podria ser a dia d'avui.
Mm-hmm. Clar, això imagino que avançarà fins a tal punt que evitarà també les saturacions als hospitals, als centres de salut, que és una cosa que en aquests moments encara patim moltíssim, no?
Exacte. Això serà, diguem, del més rellevant, perquè d'una banda el pacient mateix, amb uns algoritmes que s'entrenaran amb les seves dades personals, doncs tindrà unes mètriques que estaran personalitzades completament. És a dir, a lo millor nosaltres sabem que no és el mateix, els infarts no se presenten de la mateixa manera en un home que en una dona, no? Doncs podrem afinar, per exemple, fins a la persona. I a nivell d'evitar les saturacions, doncs, també significarà que el metge tindrà accés a totes aquestes dades i podrà també ser partícip de les accions preventives que significaran doncs, que un pacient no arribarà, el que comentava abans, no? Aquest nivell d'hospitalització tan greu i tan elevat que es pot produir en alguns casos.
Mm-hmm. Clar, vosaltres mateixos dieu que en lloc del pacient anar a l'hospital, serà l'hospital el que arribi fins al pacient, no? Sí que és cert que la transformació digital en la indústria sanitària és imparable, cada cop estem veient més avenços, no? Més coses a favor, no? Per tal de poc a poc anar curant malalties, però és cert que això també pot crear una mica d'inseguretat, pot ser que, per exemple, hi hagi més errors a l'hora de saber si un pacient realment està bé o no?
Doncs, home, sí que és veritat que pot causar inseguretat en determinades persones perquè no és tan directe ni tan material com tindre una persona davant, i això és evident, i s'ha d'entendre totes aquestes inquietuds i preocupacions que puguen haver-hi. I respecte al tema de si encerta menys o si encerta més, cal tindre en consideració que normalment quan s'entrenen aquests sistemes, no, és de la mateixa manera que quan s'estudia un fàrmac o quan es fa un estudi. Normalment hi ha doncs, uns falsos positius i uns falsos negatius. No? Llavors, és millor, quan se dissenya una eina d'aquestes, no és el millor, donar-li un insult a un pacient i dir-li tens alguna cosa i després fer un altre test per a verificar i que no la tinga, que no que se te passi per alt.
Exacte. Això
seria una cosa més greu. Dir-li no et passa res, vés-te'n a casa i després sí que té alguna patologia. Normalment, quan s'entrenen aquests algoritmes, s'intenta que l'error primordial siga el fals positiu, val? En cas de que la màquina sigui una miqueta més conservadora del que a lo millor hauria de ser. Llavors, això significarà que donarà a lo millor alguna determinada alerta que, bueno, que en realitat el pacient està bé, no? Pues aquí és... L'error que tindrem normalment anirà més per aquest estil, que intentarem solucionar, evidentment, sempre és una cosa que a un professional de la salut no li agrada tindre alertes falses, això és evident. Però en la mesura del possible, sempre quan hi hagi un error, normalment serà no tant que, no ens, que ens ha passat desapercebut una patologia, sinó que a lo millor hem sigut massa curosos i hem dit, ves al metge, i a lo millor doncs, una persona estava sana, i no calia en aquell moment.
I també, pensant en el fet del món laboral en si, no? Des del punt de vista laboral, clar, l'hospital no podrà tenir només metges, no? Sinó que també haurà de tenir gent especialitzada, professionals, en aquest cas, en l'àmbit de la intel·ligència artificial, en l'àmbit digital, tecnològic, és així, no?
Correcte. Al final, hem de tenir en consideració, ara estem en el que s'anomena la quarta revolució industrial, val? I en cada revolució industrial sempre hi ha hagut unes tecnologies i unes matèries primes que són les que han fet, bueno, doncs avançar, canviar de paradigma. I ara, que ningú s'equivoqui, són les dades. Ara és la gran quantitat de dades que tenim i la capacitat d'anàlisi d'elles el que farà que, bueno, apareguin cada vegada productes millors, incloent també el mercat de la salut, i això significarà que cada vegada cal gent més especialitzada en anàlisi de dades, cada gent que sàpiga de, no sé, totes les tecnologies que acompanyen a la dada, des de portar-la del pacient a l'hospital fins a analitzar-la i fer un bonus d'ella.
Clar, moltes vegades parlem, en aquest cas, de la gent gran, no? Que té moltes més dificultats que no pas la població més jove a l'hora de fer algun tràmit digital, per telèfon, amb l'ordinador. I amb aquesta teleassistència o telemedicina, no? com dieu, també pot sorgir aquest problema, no? Es farà, per exemple, per la gent gran alguna atenció especialitzada? Se'ls hi facilitarà d'alguna manera el procés?
Clar, correcte, sí. Al final ens trobem en la paradoxa de que la gent que més atenció necessita i que millor li vindrien aquestes eines són la gent que està més desconnectada, diguem, d'alguna manera, del món digital. Però al cap i a la fi, les persones grans són les majors usuàries del sistema de salut. Però sí que és cert que se fan esforços a nivell de... El primer de tots és a nivell cultural. És pues, una miqueta ensenyar i també de cara a quan nosaltres estem dissenyant una eina i fent una eina i desenvolupant-la, pensant en aquest tipus de gent que no té tanta facilitat per utilitzar-les. Llavors, no hem d'excloure a ningú. Això és el que s'anomena la bretxa digital aquesta, no?
Exacte.
Hem d'intentar incloure a tothom dins de totes aquestes tecnologies perquè al cap i a la fi el que faran serà una millora de vida fonamental per a ells. De totes formes, nosaltres també sabem és que estem dins del sector que això no és una carrera de velocitat, sinó de fons. Llavors, estarem intentant posar totes les pedres necessàries en el camí perquè ningú es vegi exclòs i que cada vegada més gent pugui confiar en aquestes eines digitals i estar segura amb les seves dades.
Doncs, Juli Climent, director de l'àrea d'intel·ligència artificial d'Això, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com serà aquest hospital del futur sense pacients, no? Que ja de per si crida l'atenció. El futur està més a prop que mai, cada dia ens adonem d'això amb totes les coses que van sortint. Així que moltíssimes gràcies i tant de bo sigui cap a algo millor, cap a bé. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta iniciativa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Els mesos d'hivern solen ser els més perillosos pel nostre organisme, ja que el fred no només provoca que les malalties respiratòries augmentin, sinó que també es produeix un increment en el nombre d'infarts de miocardi. Això es deu a una sèrie de factors que poden augmentar el risc de malaltia cardiovascular, com per exemple l'exposició al fred, la disminució de l'activitat física i l'augment de la pressió arterial a causa de l'estrenyiment dels vasos sanguinis. A més, a l'hivern també augmenta la incidència d'infeccions respiratòries, com la grip, que poden desencadenar inflamació i mal arterial En persones amb malalties cardiovasculars preexistents, la qual cosa també augmenta aquest risc d'infart. Això li volem preguntar al cap de cardiologia de l'Hospital Trueta i Santa Caterina de Girona, Ramon Brugada. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Per què els infarts són més comuns a l'hivern?
Bé, una mica és el que heu explicat, no? A l'hivern hi ha aquesta vasoconstricció, els vasos es tanquen una mica, la pressió puja una mica, això, per tant, aporta un risc més elevat de tenir doncs, més problemes en el cor. També, això ho veiem més amb la gent gran, tenen menys control de la regulació de la temperatura i també això els hi pot provocar doncs, que tinguin un risc més elevat. Tot aquest efecte a nivell de la fred fa doncs, que a nivell de la sang doncs, hi hagi el que anomenem més trombogènesi, o sigui que hi hagi pugui haver-hi més trombosi, o en el fons un infart és un tapament d'una artèria coronària, per tant hi ha un més risc més elevat de tapar les artèries coronàries i sobretot el que també ho heu comentat és el fet aquest doncs, que durant l'hivern doncs, hi ha el risc de desenvolupar altres malalties, com les malalties respiratòries, la grip o la que sigui, que posen, òbviament, un esforç més gran en el cor a l'hora de bombejar la sang i a l'hora de poder patir, hi ha un risc més elevat de poder patir malalties del cor, simplement perquè el cor pateix més degut a aquestes malalties.
És important tenir en compte que encara que els infarts poden augmentar a l'hivern, no significa que l'única manera de prevenir-los sigui evitar el fred. Quines mesures de prevenció s'haurien de fer?
Bé, les mesures de prevenció que sempre demanem als pacients és, òbviament, que tinguin cura de la seva salut, que tinguin uns bons hàbits de salut, perquè la majoria dels infarts van lligats doncs, amb els hàbits de salut. El pitjor de tots és el tabac, i la primera condició que posem en el pacient quan es vol cuidar és primer dir que deixi de fumar. I després, normalment el que els hi aconsellem sempre és doncs, si no fumen, doncs el següent consell és que deixin, que comencin a fer una mica d'activitat, que deixin la inactivitat, que facin activitat física, que caminin mitja horeta cada dia o tres o quatre dies a la setmana, perquè amb l'activitat, amb el fet aquest de cuidar-se, d'anar a caminar i de posar-se, conscienciar-se de la seva salut, amb aquesta mitjoreta, doncs primer doncs, s'aprimen, es troben més valents, deixen de fumar perquè es troben més bé si és que fumaven, mengen una mica millor perquè es comencen a conscienciar per la salut, milloren la pressió arterial, milloren el colesterol, controlen més la seva diabetis. Per tant, l'activitat física, de fet, jo crec que és una de les medicines millors que podem recomanar en el pacient no fumador. Si el pacient és fumador, la millor medicina és que deixi de fumar.
Clar, el fred també provoca, com dèiem, no, que el nostre organisme necessiti generar més energia per mantenir la temperatura adequada, i això fa que les persones amb major risc de patir problemes cardíacs, com pot ser també aquest risc d'infarts, es trobin encara més exposades i el seu cor no sigui capaç d'afrontar aquest augment d'activitat.
Sí, exactament. El que passa és que el cor ha de bategar una mica més de pressa durant l'hivern, simplement per mantenir l'energia, perquè degut a tot aquest tancament dels vasos per la fred, i per tant doncs, el cor desenvolupa el que anomenem una taquicàrdia. Uh-huh. Aquesta taquicàrdia doncs, també va acompanyat d'aquesta pressió més alta, i per tant, sobretot amb la gent gran, que són els que tenen més dificultat per regular la temperatura, allà en podem veure doncs, aquest risc més elevat de patir infarts durant l'hivern, sense cap mena de dubte. Sí, sí.
Vosaltres, que us trobeu dins del sector, veieu molts casos d'aquests?
Bé, el que veiem és que hi ha tendències a nivell dels infarts, i pots veure més infarts doncs, durant l'hivern. També jo crec que, perquè això ho vam veure durant el temps de la Covid, no? Que quan hi va haver doncs, tota la pandèmia ens van venir molt pocs infarts. També és veritat que durant l'estiu la gent està més al carrer, la pressió, la temperatura és més alta, la pressió és una mica més baixa, la gent està de vacances, per tant la gent està, suposo, també més tranquil·la i també veiem menys infarts, però en realitat infarts en veiem tot l'any, però sí que és veritat que hi ha aquests pics de malalties hivernals, típic de la grip, al qual, doncs, òbviament, hi poden haver pics d'infarts, simplement perquè el cos està sota un estrès més important degut a la infecció.
Mm-hmm. Quines altres malalties respiratòries podem tenir ara de cara a l'hivern? Quins problemes cardiovasculars són més freqüents, a part dels infarts?
Bé, no, aviam, la cardiopatia isquèmica, l'infart o l'angina de pit és la cardiopatia més freqüent que hi ha, pràcticament ens ocupa a nosaltres, pràcticament, jo diria, 80-90% dels casos, eh? Uh-huh. Per tant, l'altre 20% són gent, doncs, que no els ingressem, sinó que els veiem a consultes perquè tenen, doncs, taquicàrdies, o tenen palpitacions, o tenen, han perdut el coneixement, però realment la cardiopatia isquèmica, la malaltia coronària, és la causa número 1 d'ingrés en l'hospital. Aquesta cardiopatia isquèmica pot venir després associada a tenir un cor gros i tenir una insuficiència cardíaca, i per tant aquesta gent estarà cansat o pot tenir simplement, doncs, un infart, i per tant aquest pacient bé se l'ha d'anar vigilant i anar cuidant, i pot tenir un cor que tingui encara, que sigui valent, però que òbviament té un risc de desenvolupar arritmies degut a l'infart.
Clar, les persones que, per exemple, pateixen un infart d'aquest estil, un cop es curen de l'infart, què poden fer per evitar que el fred se'ls giri en contra?
Bé, normalment aquesta gent, òbviament, el que nosaltres hem de fer és controlar-los amb medicaments. Els donem, doncs, el que anomenem antiagregants, que és, per exemple, l'aspirina, que és perquè la sang sigui una mica més líquida, i després els donem, doncs, medicaments perquè el cor vagi més tranquil, medicaments perquè si el cor, doncs, ha tingut una afectació important per part de l'infart i no té la força que havia de tenir, doncs li donem medicaments perquè guanyin força. Per tant, nosaltres els tractem des de molts punts de vista, però òbviament quan ve l'hivern i desenvolupen la grip o desenvolupen problemes respiratoris, aquests cors pateixen una mica més. Nosaltres el que hem de fer, doncs, és gestionar-ho, doncs, sobretot amb medicaments. Quan nosaltres hem pogut tractar l'infart i hem posat, per exemple, un stent, que és aquesta molla que posem a dins per destapar, bé, aquests pacients han d'anar controlant, però normalment aquests pacients van bé. Ara, si l'infart ha estat molt gran i han desenvolupat, doncs, el que anomenem insuficiència cardíaca, que és un cor cansat, doncs, aquests pacients necessiten tractaments que poden anar des de pastilles fins a posar-los marcapassos especials perquè aquest cor bategui amb tota la força possible.
Clar. Al final és un agravant, no?, més el de l'hivern per a aquests pacients.
Sí, sobretot, jo crec que sobretot va molt lligat al desenvolupament que fan d'infeccions, eh? I també aquesta miqueta de taquicàrdia que desenvolupa, no, una mica més ràpid, però sobretot l'hivern el que ens preocupa, i per això recomanem tant a la gent que es vacuni de la grip, sobretot, doncs, que si agafen la grip, doncs, no tinguin aquest factor agreujador de la malaltia, que fa, és una malaltia pulmonar, però que fa que el cor pateixi. I per tant, per això ens interessa tant que la gent es vacuni a l'hivern.
Exacte. La importància de cuidar-se al final.
Sempre, sí, clar, al final, en totes les malalties, en tota la medicina, al final la prevenció està en mans del pacient. Nosaltres podem donar consells i podem dir-los què han de fer, però després, al final, sempre el consell l'ha de seguir el pacient. Si no el segueix, no ens serveix de res. Si li receptem pastilles i el pacient decideix no prendre-les, tampoc ens serveix de res. Aquesta és la realitat de sempre. Sí, sí. Mm-hmm.
Exacte. Doncs, Ramon Brugada, cap de cardiologia de l'Hospital Rueta i de Santa Caterina de Girona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies.
I d'aquí una estona parlem d'autoestima. En teniu? S'ha de tenir. Doncs després de la publicitat parlem del tema.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Aceitic. Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
Yo creo que cuando hablamos de la mina hablamos de una dimensión distinta, ¿no? Su talento ya es dado de nacimiento. El fútbol creo que no lo ha aprendido ni tan siquiera, sino que ya nació con él, ¿no? Dentro, es una maravilla, ¿no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Arriben els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Molta comoditat, gens d'IVA. Tots els estils i gens d'IVA. T'esperem del 2 al 6 de maig amb centenars d'oportunitats per renovar casa teva al millor preu. Ja a botigues i a Conforama.es. Conforama.
El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La auto autoestima. Cada cop es parla més d'aquesta paraula i avui ho volem fer aquí, al matí del cap de setmana. L'amor propi, el sentiment d'estima cap a un mateix, no és una cosa innata, sinó que es va construint des de la infància a partir de les persones adultes que tenim més a prop i que són més significatives per nosaltres quan som petits. Com aquestes persones tracten a la persona, com s'hi relacionen, com i què li diuen, tot això és clau i hem de ser conscients que tindrà un impacte en l'infant i en la seva estabilitat emocional i s'anirà modelant també amb les experiències vitals que tingui i que vagi visquent. Però com podem millorar aquesta autoestima dels infants o també dels adults? I la nostra pròpia? Doncs de tot això parlem amb la doctora en psicologia i coordinadora del grup de treball en psicologia domiciliària del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Ona Gomis. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com podem millorar aquesta autoestima, tant la nostra com la dels altres?
Doncs, per una part, jo diferenciaria què podem fer de cara als infants, no?, com a adults, i després com treballar amb nosaltres mateixos des de la part més adulta, no? Per una part, amb els infants, què podem fer? Doncs, quins consells donaríem per potenciar l'autoestima d'aquests? No comparar-los, evitar les etiquetes, al final aquestes etiquetes no són bones, no s'han de fer servir adjectius per descriure com es comporta algú, és a dir, no és el mateix dir ets un desendreçat que has desendreçat l'habitació i la teva responsabilitat és tenir-la ordenada, és a dir, no caure en com estic descrivint a la persona perquè al final no li dones marge, no?, a l'infant de que pugui rectificar-ho i ja li estàs dient que és incapaç. Per altra part, també adequar el nivell d'exigència, no?, del que li demanem segons l'etapa del moment vital en el que es trobi aquest infant. Hem de ser conscients de el que pot fer, el que no pot fer, quines són les seves limitacions, perquè si no la sensació que pot acabar tenint altra vegada és de no tenir capacitat, per molt que m'esforci no ho aconseguiré. Llavors, com tu deies, és molt important, no?, tenir-ho clar amb aquestes edats, perquè efectivament l'autoestima doncs es va construint sobretot en aquesta primera etapa. També quan nosaltres ens podem dirigir a un infant i li podem rectificar les coses que està fent per doncs educar-lo, no? És important també en quin espai ho fem, és a dir, ridiculitzar a l'infant o deixar-lo en evidència davant d'altres iguals o d'altres persones, això farà que la seva inseguretat encara augmenti més, no?
Exacte. En quines edats és més important tenir això present i normalment entre quina edat i quina altra edat acostumen a construir aquesta autoestima?
Clar, ja és des del naixement, o sigui, entre els 0 i els 3 anys és la base, no?, del que vindrà després i al final es va construint, és a dir, per molt que pensem que des de molt petitets doncs no se n'adonen d'alguns comentaris que fem, al final són esponges i sí que se n'adonen, no?, de tot el que perceben de l'entorn, de com s'estan dirigint a ells, és a dir, és molt important també l'anar en sintonia amb el que dic després i amb el que faig amb els meus actes per evitar els dobles missatges, no? No puc reforçar positivament només verbalment, no?, dient-li ets genial i després quan l'infant em fa demandes ja des de molt petitet no atendre-les, no?, perquè llavors li estic donant dos missatges contraris. Sí. És cert que a mesura que l'infant doncs va creixent, va adquirint doncs aprenentatges, li hem d'anar acompanyant i és igual d'important també o més serà a l'adolescència, com sigui aquesta etapa, com l'infant o l'adolescent en aquest cas la visqui, perquè per tant important que és el sentir que pertanyo a un grup, el sentiment de pertinença, no?, com més sentiment de pertinença tingui i és un procés o una etapa en la que estic cercant la meva identitat, doncs com més respostes pugui tenir i més acompanyat em senti tant per la família com per al grup d'iguals, aquesta autoestima també es veurà més reforçada.
Clar, tot això potser no, quan són tan petits, no, amb 3 anys com comentaves, no som tan conscients i ho comencem a veure quan ja comencen a ser adolescents, no? Quan ja comencen a mostrar aquesta personalitat, aquí potser ja és massa tard, no?, rectificar aquests errors que hem fet abans.
A veure,
si pensem que és massa tard, llavors ja inclús els adults, no, en la nostra etapa adulta, si tenim baixa autoestima, semblaria que ja no tenim solució, no? I al final és una revisió real de potser inclús a l'adolescència mateix, no? Perquè ja, doncs, ja tenen desenvolupades habilitats cognitives, emocionals, o poden començar a posar paraules, no, a com s'estan sentint. Uh-huh. Doncs és important fer una revisió d'on ve, doncs, totes les creences que puguin haver al darrere que han anat marmant la meva autoestima i han fet que potser, doncs, no tingui amor propi, que em vagi sentint amb més desconfiança, amb més inseguretat, i d'aquí anar rescatant per intentar deconstruir tots aquests missatges o creences que jo he anat, bueno, que han anat creixent i han anat sent més grans dintre meu i que llavors m'impedeixen, no, de sentir-me segura, d'enfrontar-me als reptes que jo em vulgui proposar, que tenen a veure, doncs, amb com he viscut, no, la meva infantesa anteriorment. Però per suposat és una etapa, a més, l'adolescència, amb la que com que estan intentant crear, intentant construir la seva identitat, intentant descobrir qui són, també és una etapa on es pot treballar, psicològicament parlant, moltíssimes coses, no? Per moldejar-ho i per encaminar-ho. És a dir, que a la teva pregunta de si és tard o no és tard, jo diria que no és tard, que qualsevol moment està bé per revisar-nos i fer aquesta introspecció, no? Igual que el que preguntaves abans de si què podem fer com a adults, en qualsevol moment, doncs, podem parar a revisar com és el nostre diàleg intern, com ens parlem a nosaltres mateixes.
Exacte, sí, sí, sí. Llavors, clar, si sempre s'han dirigit malament a nosaltres, o si nosaltres, no, per contra, també ens hem dirigit malament a algú, no està condemnat aquest nen o nena a tenir una mala autoestima ja quan sigui gran, es pot tractar.
Exacte, exacte.
I com podem potenciar aquesta autoestima, per exemple, no, amb un mateix? Com la podem millorar i que sigui sana, que sigui real?
Doncs primer el que comentava de la reflexió, no? I d'agafar, doncs, de fer introspecció endins, de revisar com sóc, com m'agradaria ser, si canviaria alguna cosa, fixar-me en com em parlo, que això té molt a veure amb el que es coneix amb el diàleg intern, no? És a dir, escoltar-me una mica per atenció a realment què vull, i és molt important saber què vull, com em sento amb mi mateixa. Si no, al final estarem fent coses que no ens omplen, que no gaudirem, podem quedar-nos molt amb l'autocrítica constantment i amb la sensació, o amb directament amb l'acte d'avaluar-nos i de no permetre potenciar, doncs, algunes habilitats, no? O qualitats que potser sí que tenim però que sentim que no som capaços. Per tant, potenciar, doncs, aquest diàleg intern, que ens abracem més, no? Que potenciem més l'autocompassió cap a nosaltres, és a dir, ser amables i comprensives amb nosaltres mateixes. Doncs també ser conscients de quins àmbits de la meva vida em sento més segura i amb quins no. Uh-huh. Potser en l'àmbit laboral em sento més insegura, amb la meva parella em sento més segura. Llavors, fer una reflexió, no, de que realment d'on ve tota aquesta inseguretat, si realment es tracta de que tinc baixa autoestima, o potser me n'adono de que només dirigint-me a mi d'una forma més amable, doncs ja potencio aquesta seguretat en mi i que aquesta crítica que potser jo he anat integrant sense adonar-me'n, no l'he fet conscient i ve molt per el que he après i per la meva evolució al llarg de la meva vida o per referents que hagi tingut, doncs d'escoles que han estat més dures, no? Llavors, quan me n'adono de tot això, també puc redirigir quina és la visió i la percepció que tinc de mi mateixa i diferenciar-ho.
Clar, és que ara has dit això, no? De l'escola, de l'educació. El sistema educatiu també influeix moltíssim, no?, a la nostra autoestima, perquè creixem anant a l'escola i potser també hi ha professors, no?, que ridiculitzen els nens d'alguna manera, o entre companys també mateixos, i això també danya moltíssim, no?, l'autoestima d'aquell nen o nena i de l'adolescent també.
Clar, jo no diria tant com una escola, com una entitat, no?, que pot arruïnar, sinó que és veritat que poden haver molts factors que poden influenciar, com tu has dit, no? Clar. Doncs com una assignatura que em costa moltíssim, doncs si tinc un professor o una professora que m'acompanya, que em reforça positivament quan les coses sí que van bé i no només ensenya o senyala allò que no va bé, això m'ajudarà molt. Igual que si em trobo en una situació com infant o d'assetjament escolar o de que m'assenyalen altres nens o que em deixen en evidència, és el que dèiem abans, no? Deixar amb evidència i ridiculitzar fa sentir-nos més petits, més petites, més inferiors, no, als altres, i no ens permet tampoc donar-nos veu per una altra ocasió, perquè al final el que fem és defensar-nos, no, i no posar-nos en una situació que anteriorment ens ha generat una sensació de malestar, de perill. Llavors, poder acollir tot això, poder treballar la part més emocional, més relacional, habilitats socials, assertives, des de l'escola, és un ambient fonamental, no?, i un tema fonamental per abordar.
Exacte.
Està clar, o sigui, donar-li veu.
Com podem saber realment si tenim una bona autoestima? Perquè abans comentaves, no, això i els consells, no, el que hem de fer amb nosaltres mateixos, però clar, potser molta gent se sent reflexada, però no sap identificar realment si la té o no la té, si té una bona autoestima o no. Com ho podem saber, això?
Bueno, una manera de saber és adonar-me, potser posar les ulleres en un dia, de veure internament com m'estic parlant a mi mateix, a mi mateixa. Si, per exemple, doncs estic estudiant, estic treballant i alguna cosa no em surt, què és el que em dic a mi mateixa en aquell moment? És a dir, m'estic criticant molt, estic assumint que tinc la culpa, que no sóc capaç de resoldre-ho. Allà ja és un indicador. També és un indicador el veure si realment en un grup social, en una relació, en una interacció amb el meu cap, la meva cap, puc donar la meva veu, realment sóc capaç de donar la meva opinió. Si no sóc capaç de donar la meva opinió, segurament és que m'estic sentint en una posició d'inferioritat i no m'estic donant aquesta veu, no m'estic permetent. Doncs aquí, per exemple, estaria bé revisar per què adopto una posició més passiva. Potser és perquè estic més còmoda no dient res i assumint el que vol l'altra persona, potser perquè estic més còmoda adoptant posicions de complaença. I llavors, amb aquestes posicions, no, assertives, sobretot pel que fa a la relació amb l'altre, també em puc adonar si realment estem en nivells diferents amb el que jo percebo, no, d'inferioritat i de superioritat.
Exacte. Al final, una persona que tingui una bona autoestima també intentarà que l'altra persona, no, la persona a la que li parla, tingui una bona autoestima, no? O sigui, si una persona se sent bé amb ella mateixa, farà indirectament sentir-se bé als altres.
Realment, això seria ideal, no? És veritat que ens podem trobar, bueno, amb aquesta interacció que deia d'igual a igual, el que hem de fomentar és que ens relacionem d'adult a adult, no? I de, assertivament, doncs, acollint les meves necessitats, acollint les de l'altre i no devaluant a l'altra persona, potser amb els meus comentaris, amb la forma de relacionar-me. És a dir, mentre hi hagi una interacció que sigui d'igual a igual i que no hi hagi una diferenciació entre una persona, un membre d'aquella relació que se situa per sobre de l'altre, doncs tindrà molt més a veure, per suposar, no?, que si tinc una bona autoestima, doncs també puc potenciar que la part de l'altre, o sigui, puc potenciar la bona autoestima de l'altre, perquè posaré el focus en les coses bones, no?
Potser
reforçaré molt més positivament allò que va bé i no em fixaré tant amb les parts negatives de l'altre o de la seva forma de fer, d'actuar, etc.
Clar, em refereixo que potser una persona que es parla malament a ella mateixa, no?, que té una autoestima inferior en comparació a una persona que té una bona autoestima amb ella mateixa, sí que potser transmet cap a l'altra persona o li parla a l'altra persona també de manera inferior, no?, perquè l'altra persona tingui una mala autoestima. Al final és com un reflex de tu mateix, no?
Exacte, per això és tan important com m'ensenyen, no?, els pares, les mares, els seus infants, els seus fills i filles, el com es parlen ells mateixos, dirigint-se també a com s'estan dirigint a l'altra persona, perquè com tu dius és un reflex, acaben fent de mirall una mica i al final és el que estan aprenent, no? Doncs amb els adults passa el mateix. Si jo realment tinc una baixa autoestima i internament el meu diàleg és molt negatiu, molt possiblement tindrà a veure també amb la percepció més pessimista o més negativa de les coses, que quan miri el vas, no?, en comptes de veure el mig ple, el veuré mig buit i em enfocaré en tot allò que no funciona, no?
En certa manera perjudicaràs a les persones que tens al voltant, no?, amb aquesta negativitat, sí. Doncs, Ona Gomis, psicòloga i coordinadora del grup de treball de psicologia domiciliària en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquesta autoestima, amb una cosa que potser la gent no arriba a tenir del tot present en el seu dia a dia, no? Suposo que encara és un tema a tractar per molta gent i que tant de bo millori.
I tant, moltes gràcies.
Gràcies. l'espirulina, coneguda com l'alga verd i blava, sembla ser el superaliment dels astronautes, i no ho diem nosaltres, sinó que la NASA la té introduïda a la dieta dels seus astronautes a missions espacials i diuen que també combat l'envelliment i la caiguda del cabell. És un antiinflamatori natural, redueix els triglicèrids i el colesterol i atenua l'estrès, entre moltes altres funcions. Una empresa d'Almenar, un poble del Segrià, és actualment l'única de Catalunya i la primera d'Europa que la cultiva, i la firma es diu Organa Espirulina. Nosaltres en volem parlar amb el gerent de la seva empresa, amb el gerent de l'empresa Organa Espirulina, Joan Soler, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina funció té l'espirulina?
Doncs mira, l'espirulina, com bé has dit, és un potent antiinflamatori, i això vol dir que per malalties que estan cronificades, però també destaca per la seva gran quantitat de proteïna i l'estalvi d'aigua que provoca front a altres fonts de proteïna.
Clar, què és aquesta espirulina? Què és, una espècie d'alga? Com la descriuries?
En realitat té més a veure amb el món de les bactèries que en el món de les algues. Tot i això, popularment es coneix més com a alga. Jo crec que és més senzill de menjar algues que no pas bactèries.
Uh-huh.
I va ser catalogada per la ONU com un dels millors aliments pel futur de la humanitat. I això va ser el 1977, i diem, bueno, potser ja estem en aquest futur, no?
I quina funció creieu que pot tenir en els humans, a la societat? De què servirà? O de què doncs serveix?
Per una banda, aquí a Europa serveix per regular... Normalment en mengem molt, però ens alimentem poc. I el que fa l'espirulina és nutrir el cos d'aquests micronutrients, com són vitamines, com són pèptids, o com són aminoàcids essencials com el triptòfan, la fenilalanina, que el que fan és posar a punt, un, el sistema metabòlic, per tant, podem absorbir millor els nutrients, i dos, que millorem aquest punt de benestar que normalment trobem a faltar a causa, moltes vegades, d'aquestes dietes amb aliments molt pobres en vitamines o altres microelements.
I les persones realment estan consumint aquesta espirulina?
Bé, dintre les microalgues, l'espirulina és la més consumida al món. A la introducció et faig un petit matís. No som la primera o l'única empresa a la primera a Europa a comercialitzar-la, perquè ja hi ha altres granges, però sí que vam ser la primera en consumir-la en fresc.
Uh-huh.
I sí que és cert, jo vaig començar en el món de l'espirulina fa 13-14 anys aproximadament, i en aquell moment s'havia de fer moltíssima tasca de pedagogia, d'explicar què és, per què serveix, com menjar-la. Actualment, segons un estudi, aproximadament entre el 40 i el 50% de la població ja sap què és l'espirulina.
I com la podríem consumir?
Doncs mira, nosaltres, si la primera empresa o el fet que et producte en fresc, la pots consumir com un paté untable. I això vol dir que la pots consumir damunt del pa, com si fos una Nutella, per exemple, però també la pots introduir al muesli del matí, o la pots introduir dins d'un iogurt, o amb una crema de verdures.
I això que diuen que combat l'envelliment, la caiguda del cabell, que és un antiinflamatori natural, tot això és cert? Té totes aquestes funcions?
Sí, de fet, l'espirulina, qui digui que no té estudis científics, és que no s'ha dignat a mirar el que és PubMed, per exemple, que és on hi ha ubicades la base de dades de publicacions mèdiques. De l'espirulina hi ha no centenars, sinó milers d'articles científics que avalen o que demostren que no el seu ús per tenir certs beneficis. Aquests que nombres, antioxidant, regulador metabòlic, triglicèrids també, per regular el que és la diabetes, són bastant recurrents en molts estudis. A mode d'exemple, la meva mare, que és consumidora d'espirulina també, la seva peluquera li diu si està prenent o no espirulina en funció de com li treu el cabell. És a dir, sí, hi ha un efecte, i aquí això fa un petit matís, perquè el problema que hi ha en l'espirulina avui en dia és que és un producte que ve importat normalment de Xina o Índia, majoritàriament, i aquest producte ve d'una qualitat molt, molt baixa. A més d'una qualitat molt baixa amb adulterants, sovint conté metalls pesats que no són en absolut bons per l'organisme, hi ha molta gent que ha començat a provar-la, ostres, és que no m'ha anat bé. Doncs sovint té més a veure en la pròpia espirulina que han consumit, provenent d'aquestes agroindústries, que tenen molt poca qualitat, i no pas en l'espirulina de bona qualitat.
I vosaltres, per exemple, com la feu? Com es fa aquesta espirulina? I vosaltres, des de l'empresa, com la feu també?
Nosaltres la cultivem a Lleida, per tant, això és important contextualitzar, i com bé sap la gent, els oients, és que a Lleida no tenim mar, per tant, no és una aigua de mar. Per tant, la nostra espirulina no conté iode. Tot i això, si hi ha gent que té problemes amb la tiroides, que són gent que ha d'anar en compte amb el iode, ha d'anar en compte amb l'espirulina, perquè sovint l'espirulina que hi ha al mercat en conté de iode. Però, en aquest cas, en la nostra, no en conté, perquè la cultivem amb aigua, en aquest cas, dels Pirineus. Llavors, cultivem amb aigua que baixa dels Pirineus i ho fem sota un hivernacle per a poder augmentar la temperatura, perquè necessita aproximadament uns 28-35 graus per multiplicar-se de forma òptima, i a més hi fiquem malles de sombreig per poder augmentar-ne la seva qualitat, és a dir, augmentar-ne el seu contingut de pigments.
I és cert això que es diu que la NASA la té introduïda a la dieta dels seus astronautes en missions espacials?
Sí, sí,
això és veritat.
És ben cert. Sí, sí, és ben cert. De fet, a part de la NASA, qui està donant molta volta amb això de l'espirulina és la ESA, que és l'Agència Espacial Europea, que la tenim més a prop. La ESA té un programa, que és el MELISSA, en el qual ha participat també la Universitat de Barcelona, en aquest programa MELISSA, en el qual s'ha estudiat l'espirulina, i l'espirulina el 2019 va ser enviada per primer cop a l'espai per veure com li afectava la no gravitació, o l'espai en general, el seu procés fotosintètic. No només l'utilitza per donar menjar als astronautes, que és el poder nutricional multivitamínic, sinó també l'utilitza per poder fer cultius molt eficients a l'espai.
Sí, sí, és curiós, no? Perquè potser molta gent no ha sentit mai a parlar de l'espirulina i ara sembla ser que estem descobrint que té efectes positius sobre la salut dels humans, no?
Així és, i és un aliment que fa ni més ni menys 3.500 milions d'anys que habita el planeta Terra. És a dir, és dels primers que es vius al planeta Terra. I és molt anterior a la humanitat, molt anterior als dinosaures, però inclús és anterior a la capa d'ozó. Va ser les cianobacteris, entre elles l'espirulina, qui van crear la capa d'ozó gràcies a la seva alta taxa fotosintètica. Estem descobrint algo que fa molts anys que tenim per aquí al costat.
I, clar, la botiga, vosaltres, a Organa Espirulina, quin perfil de gent la ve a comprar? La veneu bastant? Té bastant d'èxit entre els usuaris?
Sí, nosaltres, de moment, tenim la sort de vendre tot el que produïm i, principalment, venem a persones que volen millorar el seu estat de salut, persones que la medicina convencional doncs, ha deixat algunes seqüeles, des de l'artritis, artrosis, o també aquests malestars. Per exemple, en l'espirulina fresca es nota molt el tema del malestar digestiu. En l'espirulina fresca, en tan sols 2-3 dies, ja hi ha efectes. I això és el que d'alguna forma en genera clients habituals, perquè de seguida que comencen a provar-la, milloren el seu estat de salut en general. Especialment, i en primera instància, trànsit intestinal, però després també el que és l'estat d'energia, inclús el cabell i les ungles, es nota al cap d'entre 15 dies i un mes de prendre l'espirulina fresca. Hi ha un llarg etcètera. També val a dir, i m'agrada defensar sempre, que els miracles no existeixen, que una bona font de salut és una combinació de múltiples factors, entre ells exercici i entre ells tenir una bona dieta. L'espirulina ajuda a cuidar aquesta dieta, però no només això és interessant, no? Sinó que un canvi d'hàbits cap a hàbits saludables és el que al final ens porta un bon estat de salut.
Uh-huh. I per la gent que no hi confia tant, clar, diríeu que és una alga natural com qualsevol altra, oi?
Sí, és a dir, el que ens caracteritza aquí a Organa Espirulina és que la nostra no hi fiquem ni cap additiu, ni cap procés d'altes temperatures, per tant és un producte 100% natural i no desnaturalitzat.
Uh-huh.
Després el fem aquí a Lleida, i si algú no vol mirar cap a millorar el seu organisme perquè diu, ja estic bé, no em fa mal res, bueno, és una opció que també ajuda a millorar el rendiment esportiu, el rendiment front a exàmens o de copes d'estrès. També l'algo que és molt interessant és com combat el canvi climàtic. Estem parlant que aquí només tenim una granja de 700 metres quadrats, però a nivell de fixació de CO2 equival a 700 metres quadrats de bosc tropical. És a dir, té la mateixa taxa de capsació de CO2 com un bosc tropical. Ho permetem amb una petita granja estalviar al voltant de 700 milions de litres d'aigua, però tenia la mateixa quantitat de proteïna. O sigui, per aquells que diuen, bueno, jo és que no em fa falta, doncs ho poden agafar també per aquí, que és que estem en un planeta amb unes exigències actuals de canvi climàtic, de problema d'escalfament global, doncs l'espirulina és una de les moltes eines que aniran apareixent per tal de combatre i per tal de ser més eficients.
Doncs Joan Soler, gerent de l'empresa Urgana Spirulina, gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest descobriment de molts no, que molts no coneixíem, de l'espirulina, que des de la NASA ja diuen que també la tenen introduïda a la dieta dels seus astronautes. Gràcies.
Moltes gràcies. Seguirem fent pedagogia per aliments més saludables i més sostenibles.
Gràcies. Els codis QR també poden amagar estafes i acabar buidant el compte bancari. I és que els ciberdelinqüents sempre van un pas més per endavant de nosaltres i proven diferents modalitats per defraudar les seves víctimes. L'última alerta la provoca el phishing, que vol dir manipular codis QR per enganyar la víctima fent que accedeixi a enllaços o aplicacions malicioses i robar-li, doncs, la seva informació privada. Però hi ha manera de protegir-se sobre aquests QRs falsos? Li preguntem això al professor del grau en Criminologia de la Universitat Abat Oliva, el professor Enric Vilamajor. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hi ha manera de protegir-se?
Sí, sí. Diguéssim que hi ha una... Bueno, hi ha alguns consells, diguéssim, de caràcter tècnic que poden ajudar a dificultar que caiguem en aquest tipus de frau, però sobretot els principals consells són de prendre consciència de que Internet és una amenaça constant i la tecnologia és una amenaça constant per qualsevol de nosaltres. Aleshores, a l'usuari, si té les precaucions de no activar ni fotografiar ni descarregar QRs que desconeix només per curiositat, moltes vegades els QRs són de promocions i ens donen doncs, un flyer al carrer, es van repartint flyers com abans es repartien, doncs ara aquests flyers en lloc d'informació doncs porten informació i un QR. Si cliquem sobre aquest QR sense saber qui és l'emissor d'aquest flyer o d'aquesta informació, tenim que verificar moltes coses abans de donar dades personals. Uh-huh. Al final és una mena d'aplicació de sentit comú que sembla que a Internet a l'usuari general acaba perdent aquest sentit comú moltes vegades, no? Uh-huh. Després sí que hi ha alguns elements de configuració que nosaltres recomanem, i és que es configuri el telèfon mòbil de manera que la càmera, quan veu un QR, no activi aquest QR de manera automàtica o no descarregui la informació d'aquest QR de manera automàtica i que hagi de ser sempre l'acció de l'usuari el que diguéssim, descarregui el contingut d'aquest QR.
Clar, és que moltes vegades quan nosaltres no anem a fer una fotografia i a capturar aquest QR no ens ho parem a pensar, perquè des del moment que és un QR és com que sembla més viable, no?, que si t'envien un mail o un link o un enllaç maliciós. Els QRs, clar, els trobem a tot arreu, als restaurants, a les botigues de roba, estan a tot arreu.
Sí, sí, de fet, quan a l'entorn és de confiança, com deies ara, un restaurant, una botiga, que podem o no conèixer, però que entenem que hi ha una certa responsabilitat en què, diguéssim, que l'encarregat o la moda botiga no deixarà que la gent vagi enganxant QRs per ahí, la principal precaució que ha de tenir l'usuari és fixar-se si hi ha indicis de manipulació d'aquest QR, perquè moltes vegades trobes que hi ha un QR de caràcter publicitari de la pròpia botiga, en el que hi ha doncs, la imatge de la botiga, el logotip de l'empresa, el que sigui, i en el centre o en un racó el QR. Moltes vegades aquests QRs fraudulents, la gent el que fa és enganxar un QR a sobre, una enganxina, amb un altre QR manipulat a sobre. Uh-huh. Si nosaltres veiem signes d'aquest tipus de manipulació, o que està parcialment banyat, o que hi ha un afegit a damunt del cartell, o del flyer, o del propi per la pròpia enganxina, diguéssim, original, doncs tot, qualsevol símptoma d'alguna cosa que sigui estranya, és recomanable no descarregar-se aquest QR. Uh-huh. Per sort, la majoria de QRs actualment, quan són falsos, el que volen són les nostres dades. I, per tant, si tenim dubte i descarreguem un QR i aquest QR ens demana alguna dada personal, com les credencials d'accés a Internet o d'alguna compte, si de nou tenim dubtes, doncs no les donem. Posem-nos en contacte amb la botiga, truquem a la botiga si és que volem fer una targeta d'afinitat o alguna cosa d'aquestes, però mai, mai donem les nostres dades per Internet, ni a través d'un QR ni a través d'un SMS que ens arribi de ningú, perquè la majoria d'aquests tipus d'accions acostumen a ser fraudulentes. No?
Uh-huh.
El problema és que un percentatge encara menor, però ja existeix, de fraus per QR, el que fan és descarregar un aplicatiu en el nostre telèfon que és malware. És a dir, introdueixen un virus en el nostre telèfon que després pot fer en aquest telèfon moltes altres malifetes. I això és més preocupant. Aquí és important que cada vegada més usuaris tinguin en compte que en el nostre telèfon mòbil hem de portar antivirus i hem de portar antivirus actualitzats. Que puguin escanejar links, que puguin escanejar QRs i veure si ja estan infectats amb algun tipus de malware, de software maliciós.
Clar, això seria la mesura de prevenció que podríem aplicar, no?
Sí. El que passa és que la seguretat sempre és contrària a la usabilitat o a l'eficiència de la usabilitat. Com més mesures de seguretat posem, més difícil se'n fa la navegació per internet, perquè, clar, quan no acceptem les cookies del nostre de la web que visitem o no acceptem certes polítiques, doncs se'ns obren finestres i incidents. Ho fan tot molt més difícil, perquè inclús els negocis legítims que hi ha a internet sempre van a per les nostres dades, no? I aleshores, al final, la gent acaba sucumbint, no? I dient, bueno, no passarà res, no passa mai res, no passa mai res, fins que passa.
Fins que passa, exacte.
Clar, el tenir doncs, aquestes codificacions de la càmera que no descarregui el contingut d'un QR automàticament farà que molts QRs, quan els anem a llegir, ens posin problemes perquè no els agrada. El que navegem per internet a través de VPNs, que són sistemes de navegació segurs, farà que moltes de les webs que volem visitar, diguéssim que entre cometes, s'enfadin i ens posin pegues per la navegació. Però si acostumem a les empreses d'internet i a l'usuari, l'ajudem a tecnificar-se una miqueta i a ser conscient de les 3 o 4 tips que en diuen avui, no?, de seguretat en la navegació, doncs tot anirà una mica millor. Tindrem menys incidència i educarem també a les empreses d'internet a que no són tan fàcils o no és tan fàcil enganyar-nos com ho està sent fins ara.
Clar, a simple vista, de quins QRs, per exemple, hauríem de desconfiar? Perquè quan anem a un restaurant tenim el QR, no com dèiem abans, o a la botiga, allà sí que podem confiar en un principi. Però, per exemple, si ens arriba un QR via mail, aquí sí que hauríem de dir, escolta, no l'enganxo, no faig la fotografia amb el mòbil per si de cas.
Correcte. Aquí, tot el que sigui atípic és un símptoma o una alerta que ens ha de posar una miqueta en guàrdia. Si tu estàs enviant un email a un usuari, ja tens una plataforma de comunicació necessària, no necessites enviar-li un QR a més en el que clica aquí i podràs descarregar-te no sé què. Normalment, si jo rebo un mail, en aquest mail hi haurà junt un link, però no un QR. Totes aquelles coses que siguin estranyes ens han de fer sospitar. Després, una de les formes de veure també si el QR ens està redireccionant a un espai fraudulent o no, és analitzar la URL, el que és la direcció web. Si nosaltres rebem un missatge d'un banc, o un QR d'un banc, del nostre banc, i ens redirigeix a una aplicació o a un entorn web que la part de dalt, no, la direcció de la URL, no es correspon a aquell banc o a la tradicional d'aquell banc, al nom comercial que sempre hi ha darrere d'una URL, aquí hem de sospitar. Moltes vegades el que no hem trobat avui els ciberdelinqüents és la forma de replicar exactament una pàgina web o una direcció web o una URL d'una web. Per tant, si nosaltres creiem que estem accedint al nostre banc de sempre i el nostre banc de sempre, la web és www.elbanc.com, doncs qualsevol adreça diferent a aquesta ens ha de fer sospitar que ens han redirigit a un entorn possiblement fraudulent. Hem de ser molt primirats a l'hora de consumir continguts d'internet i sobretot aquells que ens facin introduir dades.
Sí, sí,
al final el phishing és una modalitat nova del ja tradicional phishing de tota la vida.
Clar, el fet de clicar, no?, sobre l'enllaç, ara està com més actualitzat, no?
Exacte.
I cada vegada anirem sempre a pitjor, imagino.
Sí, sempre que hi ha una tecnologia que es posa de moda i s'implanta a nivell d'usuari i l'usuari la incorpora com una cosa quotidiana, allà sempre hi ha un interès per part dels criminals de cometre frau, d'apropiar-se d'aquella tecnologia per cometre frau. El QR fa molts anys que estava ja inventat, però no ha sigut fins a després de la pandèmia que per evitar el contacte innecessari i la transmissió del virus, etc.,
que els QRs no han tornat a adquirir un cert protagonisme, però
exacte,
ara ja és una cosa molt quotidiana.
Exacte.
I ara és quan els delinqüents veuen que val la pena invertir en desenvolupar virus que es puguin, virus o malware o fraus que es puguin transmetre a través del QR, perquè ja és prou rentable, ja està prou extès.
Uh-huh.
Llavors, sempre que utilitzem tecnologies que estan molt instaurades socialment, hem de tenir especial cura.
Exacte. Sí, sí, així és. Al final hem d'anar amb compte amb tot, eh? Primer l'enllaç, després el QR, després què serà? Esperem
doncs
que hi ha res més.
Sí, el pitjor està per... Jo crec que està per arribar, i no és perquè vulgui ser fatalista, però la intel·ligència artificial ens portarà a un nou model de phishing molt més sofisticat, perquè avui en dia ja hi ha plataformes d'intel·ligència artificial que repliquen la veu que poden adquirir a través d'un vídeo de YouTube, qualsevol tu mateixa, que la teva veu ja és pública, doncs hi ha eines d'intel·ligència artificial que poden replicar la teva veu i escriure un contingut que replicarà una màquina amb la teva veu i trucar a algú conegut per demanar-li diners amb la teva veu. Si aquella persona et coneix, tindrà més facilitat en picar en aquest frau que si rep un mail o escaneix un QR. Vull dir que tinguem molta... Sí, tinguem sempre molta cura perquè com tenim un nivell d'usuari mig relativament baix, sempre anirem per darrere dels delinqüents en aquest aspecte.
Yeah.
I hem de tenir molta cura.
Uh-huh.
El millor antivirus és el sentit comú. Si hi ha qualsevol cosa que ens donen al nas que no quadra, doncs no ho fan.
Exacte. I parar-nos a pensar abans de clicar, no?, amb aquesta rapidesa que utilitzem les tecnologies, que a vegades amb la rapidesa, no?, i amb les presses piquem el botó on no hauríem de picar, no?
Exacte. Sí, sí, acceptem polítiques d'ús que si ens adrecessin no ho faríem mai. Fent moltes coses que en el plan social ens seria impensable regalar la nostra intimitat d'una manera tan gratuïta i donar fotografies nostres al primer que ens les demani pel carrer, i en canvi a les xarxes socials o a qualsevol entorn que ens ho demana, sense llegir-lo, doncs acceptem que la nostra privacitat passi a ser propietat de l'usuari de xarxes de torn, no? I amb els fraus passa exactament el mateix.
Exacte.
No verifiquem, no mirem. Em deia una persona que va patir un phishing, que després d'enviar uns diners a una persona que coneixia i que li estava demanant amb certa immediatesa uns diners, es va donar compte que sempre parlava en català amb aquella persona en què l'email li havia escrit en castellà.
Fixa't.
Però ja li havia enviat els diners quan va dubtar. Que raro, que, no?
Clar.
Estrany que aquesta persona m'ho hagi demanat en castellà. Doncs perquè no era aquesta persona.
Clar, exacte.
No, al final, aquest és el més gran antivirus, el sentit comú.
Sí.
No, el recel.
Doncs amb això ens quedem, amb aquest sentit comú com a antivirus, per tal de que no ens estafin a través de ni de QRs, ni d'enllaços, ni de res de tot això. Enric Vilamajor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara us deixem amb Agropopular i us desitgem que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.